Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
És dimarts, dia 17 de setembre. Comencem una nova edició del Via Directa. Salutacions de Jordi Milian, qui us estarà acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa. Avui, en el Via Directa, parlarem de l'expectació en el dia en què es van obrir les prescripcions per apuntar-se a les activitats per l'envelliment actiu del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. Enguany, amb 14 activitats gratuïtes i també amb novetats, aquest dilluns es va obrir el període de preinscripció i llargues cues abans de l'inici davant del casal de la gent gran Maria Aurèlia Campmany. En farem referència avui amb un reportatge del nostre company Pere Joventí Balcells. I avui també parlarem de les tapes guanyadores de la dotzena edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major. Els restaurants Bendita Tapa i el Palau Vell han estat els guanyadors de la dotzena edició. La notícia, l'anunci, es va realitzar en directe a través del Facebook de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca aquest dilluns a les 11 del migdia, on també es van donar a conèixer quines són les dues persones que han guanyat dos menús degustació en els dos restaurants guanyadors de la dotzena edició de la Ruta de la Tapa. Ampli reportatge el que tindrem també avui en aquest programa. I avui és el segon dia de l'inici de les caminades grupals Camina cap a la Salut. Recordeu que de dilluns a dijous i a partir de les 8 del matí davant de l'hotel Bristol es realitzen aquestes caminades grupals. No cal inscripció prèvia, tampoc hi ha restricció d'edat i aquestes caminades continuaran fins al proper mes de novembre, concretament fins a mitjans de novembre. I seguirem parlant d'altres informacions. Recordar que aquest dimecres i dijous a Sant Andreu de la Barca el Teatre Núria Espert acollirà dues conferències per inaugurar el nou curs escolar 2024-2025. També comptarem amb espais dels companys de la xarxa ràdio com el Gat Garotos, qui continua una temporada més amb nosaltres. Comencem, doncs, aquesta nova edició del Via Directa a la sintonia de Ràdio Sant Andreu d'avui dimarts, dia 17 de setembre.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Aquesta setmana celebrem la Setmana Europea de la Mobilitat. El nostre company Pere Joventí Balcells ha sortit al carrer per copsar l'opinió dels ciutadans de Sant Andreu de la Barca sobre aquesta qüestió.
Estem en plena Setmana Europea de la Mobilitat, una iniciativa conjunta amb la Unió Europea que se celebra fins al 22 de setembre. Es tracta d'un esdeveniment que busca promoure hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són els desplaçaments a peu, en bicicleta, en transport públic o vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles pel que fa a l'ús de l'espai públic, millorant la qualitat de l'aire o reduint també la seva contaminació. Hem sortit al carrer de Sant Andreu de la Barca per preguntar com es mouen i si creuen que com a societat estem avançant cap a una mobilitat més sostenible.
Se está intentando, pero esto costará. Costará concienciar a la gente. Antes había un coche por familia y ahora cada familia tiene tres coches en la... O sea, es complicado. Pero bueno, es por comodidad. Entonces, todavía queda mucho por hacer.
Bueno, jo el que crec és que les polítiques que s'estan seguint no tenim suficient criteri al ciutadà mitjà per poder-les qualificar. Entenc que els polítics utilitzaran els mitjans tècnics i la informació necessària per prendre les mesures adequades, per això volen ser polítics, per millorar la societat. Que ho aconsegueixin o no, bueno, ja ho veurem, és qüestió d'esperar.
No, bueno, yo en transporte público siempre. Aparte que no tengo coche, pero porque no quiero. No tengo ni carnet ni coche. Bueno, no tengo carnet, no tengo coche, pero que no. Yo en transporte siempre. Es que el coche nunca me ha llamado la atención, la verdad, nunca. Yo siempre para trabajar y para todo en tren, en bus, bueno, en metro y en bici también.
Bueno, todo depende, ¿no? Es decir, según qué vas a necesitar un transporte u otro. Es verdad que si vives aquí en San Andrés y vas a un colegio o vas al trabajo en el mismo pueblo, pues ir con bicicleta estaría muy bien y no tanto coche o tanto autobús, ¿no? Pero claro, todo depende de la necesidad de cada persona.
Hombre, yo creo que sí que funciona bien, lo único que es muy caro. Sí. Sinceramente, y hoy en día la juventud que casi no tienen trabajo, ni pueden independizarse, ni tienen dinero para nada, y se tienen que desplazar para ir a estudiar, para cualquier cosa, me parece carísimo.
Aparte de salir de más rentable, no sé, te da más, no sé, te da otro tipo de opciones. O sea, no tienes unos horarios, puedes desplazarte cuando tú quieras, donde tú quieras.
Por ejemplo, tiene muchos horarios, va muy seguido, no como antiguamente, que tenías que esperar los autobuses y todo un montón. Yo ya creo que por los horarios no es. Yo creo que es que son los precios muy caros. Tanto el metro, como el tren, como todo, el bus, para desplazarte mínimamente a Barcelona, yo me acuerdo cuando yo era bastante más joven, me costaba muy poco y mi sueldo era bastante alto. Y ahora tienes unos sueldos de caca, hablando mal, y todo es mucho más caro. Mira, ya empezando por ahí.
Nosotros hemos estado hace un mes en Hungría, y te sacas una tarjeta, y te sirve para el metro y para el autobús, y cada viaje vale 1 euro. Hagas lo que hagas, vayas donde vayas, y mientras no te salgas de la estación y vuelvas a entrar, puedes recorrer todo Budapest por 1 euro. Y aquí, ir de aquí a Barcelona ya te vale 2,50, creo, no sé por dónde, pero por ahí van los tiros. Fíjate si hay diferencia.
También, incluso, hay gente que por el pueblo se mueve en coche, yo andando. Si tengo que ir al Mercadona, andando, que hay que andar, es verdad.
También es salud, ¿no? Andar.
Sí, sí, sí.
Exacto,
sí, sí.
Exacto. Y yo ya estoy jubilado, pues el transporte es básicamente por la población y andando.
Bueno, nosaltres principalment sí que tenim cotxe i fem ús d'ell per necessitat, però sí que és veritat que ens mantenim actius i procurem evitar-ho sempre que puguem. De fet, bueno, jo fins ara no portava ni la pulsera aquesta de passes per anar mirant, i si és que és veritat que si recomanen els 10.000 setmanals de mitja, els superem. Vull dir, som una família activa en aquest sentit, i així ho incentivem a la canella, fins i tot que la nostra petita de 4 anys mai vol anar amb cotxe, sempre vol anar caminant a tot arreu. Així que ho veiem super, i sí que creiem que també és adient, almenys des de ben petits, pujar-los d'aquesta manera. A banda, per salut, que guanyes, això sempre està sumat.
Jo, per exemple, jo treballo a Barcelona i, bueno, tinc un 60% de teletreball, i quan haig d'anar presencial allà jo agafo els ferrocarrils catalans. I, bueno, a mi sí que... jo estic acostumat a caminar, a mi m'agrada caminar, i bueno, podria agafar el cotxe i en 20 o 25 minuts estaria allí, però, mira, jo prefereixo anar amb els ferrocarrils catalans i així, doncs, mira... El cotxe el deixes una mica aparcat, no? Com, literalment.
A Sant Andreu de la Barca, la Setmana Europea de la Mobilitat se celebra amb el retorn del cicle de caminades en grup Camina cap a la Salut. Es tracta d'un programa gratuït de caminades que volen promoure l'activitat física i l'esport entre la ciutadania del municipi. En total hi ha 4 rutes setmanals d'una hora de durada i que es fan per diferents punts de la ciutat. Per participar i no cal inscripció prèvia i tampoc hi ha una restricció d'edat. A més, les caminades s'adapten al nivell i característiques de les persones que hi participen i compten també amb l'acompanyament en tot moment d'una persona tècnica esportiva. Aquesta nova edició del Camina cap a la Salut ha començat justament aquest dilluns 16 de setembre i s'allargarà fins dijous 14 de novembre en horari de 8 a 9 del matí. La sortida serà sempre des de l'Hotel Catalònia Bristol.
Gràcies a Pere Juventí Balcells per aquest reportatge. Recordeu que aquesta temporada sortirem més al carrer per copsar l'opinió dels santandroencs i les santandroenques sobre temes relacionats amb l'actualitat.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa, amb tu.
I aquest dilluns a Sant Andreu de la Barca s'iniciaven les preinscripcions per als tallers del Casal de la Gent Gran que arrencaran el proper mes d'octubre. Gran expectació a primera hora del matí, segons va poder copsar el nostre company Pere Joventí Balcells.
Matí d'expectació el dia que s'han obert les preinscripcions per apuntar-se a les activitats per l'envelliment actiu. Cues des de primera hora del matí al casal de la gent gran per apuntar-se a les 14 activitats gratuïtes que ofereix l'Ajuntament enguany. Agilitat mental, boixets, manualitats i pintures, sardanes, sevillanes, teatre o activitat física són alguns dels tallers tradicionals que s'ofereixen, però també dues novetats d'enguany, el taller d'anglès i el treball d'emocions en positiu. La gent gran s'ho ha pres amb humor i molts no entenien, però, el nou sistema d'inscripcions.
Porque vemos mucha juventud esperando. Sí, 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 claro. Mira, mira dónde llega la cola. Y todavía no es nada, porque hasta las 10 no dan los números. Pero bueno, sí, pondrán varios horarios y ya está.
Yo también al gimnasio y al baile de línea, ya estoy deseando. Aunque ando también muchísimo, pero estoy deseando de que empiece. Porque me encuentro muy a gusto y lo paso muy bien.
Yo al gimnasio solo, no me apunto nada más. Luego vamos a andar y eso, pero ya está. Hacer actividad física, que es lo importante, y que hagan el casa más grande, sobre todo, por lo menos pedirlo, a ver si lo hacen. Y hace falta un poco de demasiada, somos, claro, pero hace falta más casal, más grande o otro.
Yo me voy a apuntar a gimnasia, a baile, que me va el bailoteo, y ¿y qué era el otro? Gimnasia, baile y... No, memoria no. Eso es... Cállate, cállate. No, y... No, gimnasia y manualidades. Esas tres cosas.
¿Manualidades?
Sí, me encanta hacer manualidades. ¿Eh? A ver, y mi mujer se va a apuntar lo mismo. También un poco lo mismo.
Vamos juntos, sí. A ver lo que pasa. Este año, el año pasado estábamos muy contentos.
Estamos
a ver este
muy
año.
Contentos, ¿eh? Sí, muy contentos con bueno, sí, las actividades de estas están muy majas, sí, muy bien. Sí, 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 vamos, el gimnasio sobre todo va bien para el cuerpo y para las edades, yo creo que... Y estamos muy contentas, también estamos muy contentos con la chica que nos hace la gimnasia. Es muy maja y lo hace muy bien. Estamos bien, sí, sí, sí. Estamos muy contentos.
También. Sí, manualidades también. También, también muy maja la muchacha, también. Nosotros vamos... Estamos muy contentos. Sí, sí.
Estamos muy contentos con todas las actividades que hacen. Todo. Yo, muy contento, muy contento. Hacen un servicio estupendo gente para la gente mayor. Estamos, ya ves la cola. Nada más que tiene que ver la gente que viene para... Muy bien.
¿Usted a qué se apunta?
Yo a lo que haga falta. Yo a informática, gimnasia y la memoria la tengo buena de momento. Sí, mi mujer se apunta a todo, a todo, a todo. Esto es divino. Esto es lo mejor que tenemos aquí en San Andrés.
A actividades yo, a sevillanas, baile en línea y, bueno, y gimnasia. A mí lo que me gusta es el baile, todo lo que sea baile. Que nos pongan, nos podrían poner samba. Cogemos el mismo horario porque somos amigas. La monitora de gimnasia es majísima y el de baile en línea y el de sevillanas también. A mí me gustan todos. Me encuentro a gusto bailando. A las 7:30 estaba ya aquí. Me he levantado a las 7, que soy de dormir, y a las 7:30 estaba ya aquí.
Yo al gimnàs, que estic molt contenta, la professora que tenim és fabulosa, i ja fa anys que vinc amb ella. Per això he procurat pues, vindre de les primeretes, que no em quedi sense, perquè estic molt contenta. Jo i moltíssimes companyes meves.
Hi ha gent que ve perquè no es troba bé i vol fer coses. No sé, és una cosa que s'hauria de tenir en compte. Sí, m'apunto a anglès perquè tinc una mica de nocions i m'agradaria fer una coseta més. I després també a una amiga que està de vacances i també l'apunto a gimnàstica.
Pues me voy a apuntar a lo de memoria y eso, pues yo tengo 83 años y yo para hacer gimnasia, pues bueno, podría hacer algo, pero me apuntaré a eso para a ver, porque la memoria no se me falle. Y eso es lo que mi nieta viene conmigo. Yo es la primera vez que vengo, que no antes no he podido venir porque mi marido estaba enfermo, pero ha muerto. Y ahora digo, pues estoy, no tengo mucho que hacer, pues vengo y estoy haciendo algo, por lo menos también, y por eso. Y vengo a apuntarme, vamos, que no había venido nunca. Aquí la gente habrá muchas que ellos habrán venido ya más veces.
Yo creo que es algo que le puede venir bien, además de que se puede entretener, puede hacer las mañanas más entretenidas y... Yo creo que es algo que le vendrá bien, y sobre todo el tema de agilidad mental.
A mesura que les persones s'han anat acostant al casal de la gent gran, se'ls ha repartit un número que indicava el dia i l'hora per poder fer la inscripció a aquests tallers, una inscripció que es farà del dimarts 17 al 20 de setembre, seguint l'ordre dels números repartits prèviament. Un nou sistema amb el que es vol que sigui tot més àgil i no fer esperar la gent gran, ho explica Isabel Marcos, regidora de gent gran.
Hemos ideado un nuevo sistema que ha sido que en lugar de venir hacer la cola y estar toda la mañana y toda la tarde apuntando, que se hacía eterno, hemos venido y pues como haríamos por ejemplo en un comercio, hemos dado números y cada número tiene asignada una franja horaria y un día donde van a venir a apuntarse. Aquí hablamos de 14 talleres, más dos talleres que hacemos de acuajín y de yoga, hablamos de espacio de cartas, de petanca, de dominó, tenemos un espacio en la radio que es un programa de radio. Bueno, es brutal la de actividades que hacemos en este municipio. Claro, eso significa, además, son todas gratuitas, casi todas son gratuitas, con una pequeña excepción. Eso significa que la demanda es muy alta. Además, este año ofertamos nuevas actividades, o sea, hemos puesto mucho más dinero en el casal. Desde aquí aprovecho para hacer un agradecimiento muy importante a todas aquellas personas que se han jubilado y que por su vida han tenido una vida activa en determinadas cosas, tienen saberes que ofertar y se ofrecen como profesores voluntarios en el casal. Son, por ejemplo, maestros que su vida han sido maestros y dan ahora clase en el casal. Por ejemplo, la profesora de inglés, o por ejemplo, saben hacer baile en línea, o saben hacer bolillos, ¿no? O cosas diferentes, y entonces ofertan su tiempo y su capacidad al casal. Y en eso quiero hacer un llamamiento, que si alguna persona mayor de 65 años que viene al casal quiere ofrecer su tiempo, que estamos en ello y que podemos organizar más talleres para cubrir toda esa demanda que tenemos. Y luego tenemos profesores que contratamos a través de una empresa y que, pues eso, como decía, son muchos y con muchísimos grupos. Estamos hablando de una media de 800-900 asistencias semanales el año pasado. Este año, hoy he estado, por supuesto, como no puede ser de otra manera, he estado en las inscripciones, un poco pues hablando con la gente, escuchándola. A mí es una cosa que me gusta mucho, escuchar a la gente mayor, porque te van explicando, ¿no?, cómo poder mejorar los servicios, cuáles son sus demandas, cuáles son sus preocupaciones. Y he estado escuchándolos y, bueno, valoraban mucho el nuevo sistema, porque sí que es verdad que cuando han estado en la cola para entrar, pues les molestaba, ¿no?, la cola, pero una vez que han entrado ha sido todo muy ágil, muy rápido, se les ha dado un número y se les ha asignado un espacio para que un día y una hora para que puedan venir a apuntarse. Y cuando han visto que esto era así, que no iba, que esa cola no tenía que ver con toda la mañana esperando, sino todo lo contrario, han esperado el ratito para entrar, se les ha dado el número, se han podido sentar y luego ya han podido marchar. Nada, en cuestión de unos minutos hemos podido resolver todas las demandas. Bueno, yo creo que es uno de los espacios de la ciudad más preventivo, más socializador. Y bueno, yo estoy encantada de poder ser de alguna forma responsable de las políticas de gent gran.
Els tallers estan adreçats a les persones jubilades o pensionistes empadronades a Sant Andreu de la Barca.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I comentem altres informacions perquè ja sabem les dues tapes guanyadores de la 12a edició de la ruta de l'etapa de Festa Major. Els restaurants Bendita Tapa i el Palau Vell han estat els guanyadors de la 12a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major. La proposta del restaurant Bar Bendita Tapa ha estat la tapa més votada en la categoria de millor tapa salada, amb un melós de secret de porc amb parmentier de tòfona i reducció de Montsant. Rubén Rebollal, responsable de la gestió del restaurant Bendita Tapa, ha explicat què suposa per a ells haver guanyat el primer premi en la tapa salada.
Sí, sí, pues molt bé, molt agraïts al públic i bueno, molt il·lusionats, molt il·lusionats.
Què tenia aquesta tapa?
Pues mira, estava feta a baixa temperatura durant 12-14 hores amb una parmentier de trufa, amb la salsa de vi per sobre i bueno, és un plat que està a la carta i mira, tenia moltes ganes de fer una cosa que estuviera tot l'any con nosotros i ens ha agradat molt.
Són dies intensos amb la ruta de la tapa, però també són intensos els dies previs, no? En l'elaboració, en pensar quina tapa proposes aquest any i finalment aconseguir-la.
Pues mira, elaboració a baixa temperatura, 100 quilos de secret, pues imagina't els dies que estem treballant abans, sí, sí. Però bueno, ha sigut dur, però bueno, ara amb el primer premi, ostres, estem en una subida d'energia brutal, sí, sí.
Què suposo per vosaltres haver guanyat el premi? Suposo que ho difondreu força, no?, entre els vostres clients.
Pues mira, hem portat les redes socials nostres i amb una miqueta farem una miqueta de bombo i farem poble.
Pel que fa a la tapa dolça, el restaurant El Palau Vell ha rebut el primer premi amb el pancakes amb crema de mascarpone, fruits vermells i crumble de pistatxo. N'hem parlat amb Josep Martín, responsable del restaurant El Palau Vell de Sant Andreu de la Barca.
Precisament això, perquè el dolç agrada molt. Quan acabes un àpat en un restaurant o en un bar, el que t'emporta sempre potser és l'últim record d'aquell restaurant, i guanyar una tapa dolça doncs significa molt per nosaltres. No l'havíem guanyat mai, la tapa dolça, i aquest any, la veritat, amb tot l'equip de cuina havíem pensat en fer alguna cosa xula i simpàtica, i penso que vam acertar també amb el postre, però també amb el dia, que acompanyava també aquest tipus de tapa. Després vam acompanyar també molt, perquè nosaltres oferíem una copeta de cava, que acompanyava molt amb aquesta tapa dolça, i bueno, la gent li va encantar.
Què tenia aquesta tapa dolça?
Penso que tenia una mica de tot. Tenia el dolç del mascarpone, que vam barrejar una mica de cafè perquè fos tipus tiramisú. Els fruits vermells eren frescos, aranyons, maduixes de temporada, i després hi vam fer un crumble, una galeta torradeta tipus lotus, per dir una cosa, i amb un toc de pistatxo. Això li va donar un color i un aire a la tapa molt simpàtica, molt llaminera, que entrava molt bé pels ulls. I penso que el pancake estava super excel·lent, estava molt encertat el pancake, i bueno, la gent va agradar.
Aquest any era la 12a edició, però el restaurant El Palau Vell ha participat sempre en la ruta de la tapa. Què suposa per vosaltres participar en la ruta de la tapa de la Festa Major? I no sé si veu arribar a comptabilitzar les tapes tan dolces com salades que veu arribar a fer.
Mira, la ruta aquesta sempre és una proposta molt bona que sempre s'ha fet aquí a Sant Andreu. És una proposta que penso que uneix l'hostaleria, que això és molt important, que uneixin els bars, restaurants. El poble també s'uneix, es troben pels bars. La gastronomia, el vi i el beure uneix, no? I compartir tapes dolces i salades pel mig del poble, això uneix a un poble i uneix a tota la gent. Jo molt content perquè les perspectives eren molt bones, es van superar, segur. Després, totes les propostes que van fer a tots els locals van ser super excel·lents. Jo crec que anem a més, es nota. I bueno, nosaltres vam fer unes 700 tapes, vull dir que és un número molt correcte per nosaltres. També estem fora del poble, la gent s'ha d'apropar al restaurant del Palau Vell. El bo que tenim allà, que tenim uns espais que són genials, són meravellosos, tenim molta terrassa i la gent es troba molt a gust, i ja quedaves a fer la salada, la dolça, i algú inclús es va quedar a fer una paella, no? Vull dir que molt bé.
A més, no només són els 3 dies de la ruta de la tapa, sinó també els dies previs, no? Tota la feinada que hi ha en la preparació.
Sí, a veure, és una feina que comporta estar concentrat, a més a nosaltres que tenim el restaurant obert, que no és només la ruta de la tapa, avui és el servei del restaurant de diari, que tenim diferents eventos i que s'han de fer servei de la tapa i després del restaurant. I al final la proposta aquesta estem valorant de posar-la dintre de la carta de postres del restaurant. Al final és un premi que ens han donat, que s'ha de valorar i posar-lo a la carta fixa durant tot aquest any a la carta del restaurant.
22 establiments han participat a la 12a edició de la Ruta de la Tapa de Festa Major, celebrada del 30 d'agost a l'1 de setembre, amb una oferta de 20 tapes salades i 9 tapes dolces. Els bars participants han servit al voltant de 8.134 tapes, el que significa un impacte econòmic al voltant dels 32.536 euros. Una i més, a través de la pàgina web de rutadelatapa.sap.cat s'ha pogut votar a la millor tapa dolça i salada. Gairebé 500 persones ho han fet i amb el seu vot han decidit les tapes a guanyadores. Entre les persones que han votat s'ha sortejat dues degustacions especials als restaurants guanyadors. Hem valorat aquesta 12a edició de la Ruta de la Tapa amb l'alcalde Marc Giribet i també amb el regidor de Comerç Miquel Àngel Abril.
Doncs una valoració molt positiva, de la mateixa manera que tota la Festa Major, que estem acabant d'analitzar amb l'enquesta de satisfacció per part de la ciutadania. Molta qualitat, és tots els inputs que hem anat rebent, molta qualitat, l'oferta ha millorat moltíssim i sobretot els restauradors doncs, han pogut fer, diguéssim, caixa en aquest sentit i han pogut mostrar no només la seva qualitat, sinó que a més també els seus espais i per tant des de l'Ajuntament ho valorem d'una manera espectacular, excel·lent, i això ens diu doncs, que estem treballant en una bona direcció per guanyar qualitat en la restauració de Sant Andreu de la Barca, i jo crec que la Ruta de la Tapa és la punta de llança que mostra a la ciutadania doncs, la gran qualitat de restauradors que tenim a Sant Andreu de la Barca. Per tant, a seguir treballant en aquest sentit per part de l'Ajuntament en poder-los mostrar, en fer d'aquesta etapa, Ruta a l'Etapa, quelcom molt més digne i per tant fins i tot amb segell de qualitat si això fos necessari.
Sí, èxit rotund d'aquesta nova edició de la Ruta de l'Etapa, ja molt consolidada a casa nostra, és un esdeveniment que tothom espera, jo penso la Festa Major, amb aquests 22 establiments que aposten, no?, per oferir i entrar dintre d'aquest joc, no?, de la Ruta de l'Etapa, per oferir aquestes 29 ofertes gastronòmiques enguany, una més que l'any passat, amb 20 tapes salades i 9 dolces. La veritat és que amb una qualitat meravellosa d'aquestes tapes, i el que ha significat un impacte econòmic molt important, no?, perquè al final són més de 32.500 euros. Aquest impacte econòmic de fruit d'aquesta Ruta de l'Etapa, amb el qual estem molt, molt contents des de l'Ajuntament, i especialment content per tots nosaltres que hem pogut gaudir d'aquestes tapes.
A banda d'aquestes xifres, l'important és la qualitat d'aquestes tapes, tant dolces com salades, que han fet els 22 restauradors participants.
Sí, per mantenir aquesta qualitat i per apostar en aquesta qualitat era evident que això ho hem fet de la mà dels restauradors també, que havien segurament de pujar el preu de la tapa, no? Llavors aquí hi ha hagut efectivament un augment de preu, però s'ha d'entendre aquest augment de preu perquè el preu anterior estava congelat ja feia unes edicions, i els restauradors ens van demanar que si volíem mantenir aquesta qualitat era important estar al dia en quant a costos a l'hora d'elaborar aquestes tapes, tenint en compte que la beguda també entra amb aquesta etapa, amb la qual hem aconseguit entre tots mantenir aquesta qualitat.
El lliurament dels premis de la 12a edició de la Ruta de l'Etapa serà transmès en directe a través del Facebook de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. També s'ha fet el sorteig de les dues degustacions especials en els restaurants guanyadors. Els guanyadors d'aquestes dues degustacions especials han estat Tere Pichardo i Dani Marín.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I fins a mitjans de novembre, doncs, realitzen a Sant Andreu de la Barca les caminades grupals del Camina cap a la Salut. De dilluns a dijous, la sortida és a les 8 del matí davant de l'Hotel Bristol. Sant Andreu de la Barca ha iniciat el cicle de caminades grupals Camina cap a la Salut, una activitat que vol promoure l'activitat física i l'esport de la ciutadania del municipi. Les sortides són de dilluns a dijous a les 8 del matí davant de l'Hotel Bristol. Miquel Àngel Abril, regidor d'Esports.
Sí, avui és el segon cicle de l'any, que començarà avui dilluns, dia 16, fins al 14 de novembre, i tenim, bueno, aquesta oportunitat englobada en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat, que és aquesta iniciativa de la Unió Europea. I bueno, és un esdeveniment que en realitat el que busca són hàbits de mobilitat sostenible, segurs i saludables, i que tothom hi participi, no? És una activitat oberta a tothom, que no cal inscripció prèvia, i per tant és una oportunitat per anar acompanyat amb una tècnica o tècnic esportiu amb aquestes caminates.
Bé, veiem avui aquí ben d'hora, a les 8 del matí, més d'una dotzena de persones ja disposades a iniciar la ruta, no?
Sí, és una iniciativa, bueno, amb aquest caràcter universal, veritat, que té molt d'èxit i que al final s'ha consolidat al llarg dels anys. És una oportunitat, repeteixo, perquè tothom puguem fer doncs, una estoneta, una horeta, en aquest cas, d'una activitat saludable i perquè no també conèixer la nostra població. No?
L'objectiu és lluitar contra el sedentarisme, no?
Sí, l'objectiu és generar o consolidar aquests hàbits saludables, lluitar contra el sedentarisme, que és un dels actius importantíssims a la nostra societat i que nosaltres posem tots els mitjans perquè sigui una oportunitat per tothom.
Pel que podem comprovar, doncs, en aquest inici d'aquesta caminada també tenen no només aquesta vessant potser esportiva o per fer esport o per moure's, no? Sinó aquesta part també més social, no? Per sociabilitzar.
Sí, és una barreja fantàstica perquè sigui més fàcil també aquesta pràctica esportiva i d'aquesta manera també perquè no socialitzem i és una oportunitat per conèixer veïnes i veïns d'aquí de casa nostra.
Fins al dia 14 de novembre es farà el cicle de caminades grupals Camina cap a la Salut. L'únic requisit és presentar-se a les 8 del matí davant de l'Hotel Bristol. Un tècnic d'Esportsa serà l'encarregat d'acompanyar el grup durant la passejada de dilluns a dijous de 8 a 9 del matí. Per participar-hi no cal inscripció prèvia ni tampoc hi ha una restricció d'edat. A més, les caminades s'adapten al nivell i característiques de les persones que participin i compten amb l'acompanyament, com dèiem, en tot moment d'una persona tècnica esportiva. Hem parlat amb la tècnica Mari Carmen de Laro, encarregada de dirigir l'activitat.
Y nada, esto lo hacemos 4 días a la semana, de 8 a 9, empezamos en el Hotel Bristol y acabamos en el Hotel Bristol.
¿Quién es el circuit que teniu previst per al dia d'avui i els pròxims dies?
Por el camino por el río. Vamos por el río hasta más o menos Palleja y luego volvemos. Luego también hacemos otra a la Roca del Amor, luego también hacemos la de la Ermita, vamos variando.
Són circuits fàcils, no?
Sí, molt fàcils, sí, sí. Són per a gent major, ¿vale? Más o menos, y aparte vamos a caminar a un ritmo que no es muy rápido tampoco.
El que veiem que alguns ja es coneixen, per tant aquesta part més sí, social la
sí,
va
bueno,
molt bé.
Como yo doy clases de agua también, hay muchas que me conocen, o sea que muy bien.
Com pots animar la gent perquè participi i on us poden trobar?
Bueno, en el polideportivo, que vengan al polideportivo y no hace falta ser abonado, ¿eh? Puede venir cualquiera, o sea que...
La sortida és sempre a les 8 davant de l'Hotel Bristol.
Sí, sí, sempre és aquí. Delante de l'Hotel Bristol.
I en total hi haurà 4 rutes setmanals d'una hora de durada que es faran per diferents punts de la ciutat. Hem trobat els participants molt motivats i engrescats.
Oh, porque ya hace tiempo que lo vengo haciendo y me encanta ir a caminar.
Jo ja fa molt temps, fa un parell d'anys, i bueno, m'agrada caminar de 8 a 9 amb tota la colla.
Pues participo per salut, per poder... Bueno, camino per poder estar millor, clar.
Perquè sí, per poder andar una mica.
¿Y usted?
Yo porque participo, porque es la primera vez y voy a vivir la experiencia.
Pues porque me encanta caminar, l'any passat també vaig venir tot l'any y va molt bé.
Servidora porque me gusta salir por la mañana y por la tarde y mientras voy y vengo vida tengo, nada más.
Por la salud, que hay que andar, hacer un poco de ejercicio.
La nova edició del Camina cap a la Salut s'allargarà fins al dia 14 de novembre en horari de 8 a 9 del matí. A sortida sempre des de l'Hotel Bristol.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
I fa uns dies a Ràdio Sant Andreu conversàvem amb l'esportista paralímpic Jordi Morales, que ens parlava de la seva experiència en els Jocs Paralímpics de París, als setens Jocs Paralímpics, on participava Jordi Morales i que segurament serà els últims que disputi. Aquesta és l'entrevista, que per cert està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com i que us oferim en el dia d'avui. Un Un cop finalitzats els Jocs Paralímpics de París, volem fer balanç amb Jordi Morales, que ha disputat els seus 7ens Jocs Paralímpics. Ja ha tornat a París, ja el tenim aquí a casa. Jordi Morales, benvingut.
Bon dia.
Bé, com has viscut aquests Jocs? Quin balanç en fas? Recordem que des de París ens oferies aquestes cròniques diàries a través de Ràdio Sant Andreu. Hem escoltat l'evolució d'aquests Jocs Paralímpics a París a través de la ràdio. Ha hagut molt de seguiment, com és habitual. Molta gent ens preguntava per tu, de què, el Jordi, què, com va, quina hora juga, no? Però com ho has viscut, Jordi? Quin balanç final en fas?
Mira, primer puc fer un balanç, doncs, personal, no?, de com s'ha viscut l'experiència. La veritat que ha sigut una experiència magnífica, una organització genial, cuidant molts detalls. Com vaig explicar amb les cròniques, sí que és veritat que es va perdre la part aquesta de centralitzar instal·lacions esportives en un lloc perquè hi hagués molt més moviment, sinó que estaven molt més repartides, però és que, clar, és que estaven ubicades en espais molt simbòlics, no? Llavors, clar, tenies instal·lacions esportives en plena Torre Eiffel, a Le Palais, a molts llocs que eren realment emblemàtics, no? I llavors han sabut generar una química molt gran amb la ciutat. Després hem tingut tot el que ha sigut el voluntariat, gent admirable, gent maquíssima, gent molt volcada amb nosaltres, ajudar-nos amb tot. I et dic que han sabut cuidar tot molt bé, tots els detalls. Una villa molt accessible, mitjans de transport constants per dins, no excessivament gran, que és el que necessitàvem perquè no hi hagi grans distàncies. Bé, tot molt, molt, molt bé, dels millors jocs, per no dir els millors que segurament haurem viscut. I després, a nivell esportiu, doncs, bé, jo crec que satisfet per haver pogut donar tot el que teníem, tant en la prova individual com en dobles amb l'Àlvaro. Crec que vam competir bé en les proves, tant individual jo sol com en el dobles amb l'Àlvaro, però bé, crec que el tema del sorteig no ens va acompanyar massa. Jo al final vaig acabar perdent, el que va acabar sent el campió, amb el jugador xinès, i en dobles ens va tocar una parella que sabíem que era complicada. Evidentment, vas allà, volies continuar competint i jugant més dies, perquè això vas i és l'energia que més et dona, però també és l'esport, i també forma part de les derrotes, formen part molt del que és la carrera esportiva d'un esportista. De fet, hi ha moltes més derrotes que victòries, i bé, això no treu de que han sigut uns jocs excepcionals i una experiència magnífica que l'emportem cap a casa.
El fet de disputar els teus 7ens Jocs Paralímpics, tenies més pressió o al contrari? És una experiència que ja has viscut, que ja saps controlar?
Sí, ho diria més en aquest sentit, en aquest segon sentit, de que al ser un 7ens Jocs ja hi ha moltes coses que sí que t'impacten, però no et sorprenen. Llavors ja te les esperes, ja coneixes més aquell ambient, ja saps quan vas a un lloc, doncs, el que et trobaràs, ja saps el que és la sensació de sortir a jugar i trobar-te 8.000 persones, no?, que és el que teníem al nostre pavelló. Llavors, bueno, vas amb aquest avantatge, que això no fa que sigui menys especial, ni molt menys, perquè és una situació que vivim cada 4 anys i que és única, és irrepetible i que un mai se'n cansa, però evidentment ja no és exactament el mateix, sinó que ho vius amb molta més experiència i segurament d'aquesta manera també et fa competir millor.
Has estat amb la teva parella de ball, l'Álvaro Varela, amb dobles. Ell també ha competit en individual. Ell sí que doncs ha anunciat que pràcticament, doncs, ja deixa, doncs, la seva experiència esportiva en els Jocs Paralímpics. Com has vist l'Álvaro i com ha estat aquesta relació, no només en aquests Jocs Paralímpics, sinó que porteu molts anys junts, no?
Sí.
De fet,
sí,
aquests dies hem pogut veure fotografies teves, no?, dels teus inicis en els Jocs Paralímpics, no has canviat gaire, Jordi, i també amb l'Álvaro Varela, no?, de, com molt joves, ja estàveu ja disputant aquest tipus de competició, no?
Sí, han sigut 25 anys, just, una data bastant, uns anys bastant simbòlics, no? Vam començar l'any 99, hi ha una foto del Campionat d'Europa que vam anar junts primer, que a més el vam guanyar. En aquell moment Álvaro, doncs, era un jugador, doncs, molt excepcional a la seva categoria. L'any següent, al Joc de Cint, en els primers jocs, va quedar ell campió paralímpic. I bé, hem viscut una relació, doncs, molt maca, no?, de la part esportiva i la part personal, i que també hem viscut, doncs, una evolució de tots dos com a persones, perquè, doncs, vam començar sent uns crios, no?, érem uns joves de 14 i 17 anys, i llavors, evidentment, hem viscut tota aquesta evolució a nivell personal, i també doncs, com ha evolucionat a nivell de les nostres vides, a nivell professional, i també doncs, com ha influït per exemple, situacions com la discapacitat, no? O la malaltia doncs, en el seu cas, que també doncs, li ha anat evolucionant i que també ha sigut una cosa que ha fet doncs, que ara ja doncs, es retiri. No perquè no pugui continuar participant en més jocs, perquè l'Àlvaro, de fet, encara està lluitant no? aquí per aconseguir una nova medalla, i segur que classificar-se per propis jocs podria, però evidentment quan ha estat a dalt de tot, Álvaro, no cal recordar que durant 10 anys seguits va estar número 1 del món i ho has guanyat tot i arriba a haver-hi situacions que ja no et compensen i això ens passa a tots.
Tots aquests anys, Jordi, amb de mantenir-se a dalt de tot de l'elit, passa factura o no?
Sí, passa molta factura
a nivell de relacions, no?
A tots els sentits, en tots. El primer és el físic. No hem d'obviar o negar que l'esport d'alt nivell va al límit de la salut. No. L'esport d'alt nivell a vegades passa el que és la ratlla de la salut perquè entrenes moltes hores, entrenes quan vols, quan no vols, i quan a vegades el cos et diu que has de parar, però tu dius no, és que jo vull continuar. A més, tendim a ser molt ambiciosos i anar molt cap enllà i a vegades doncs, passa una ratlla i això et fa que et provoca lesions i et deixa seqüeles també, i en el nostre cas doncs, que tenim una discapacitat. Ara, ha valgut la pena? Sí, sens dubte, vull dir, val tot la pena. Després, com hem dit, nosaltres hem passat moltes etapes de la nostra vida, no? de la vida d'una persona, no? entre els 14 i quasi 40 anys, i evidentment aquestes són etapes que una persona doncs, que no viu a l'esport d'alt nivell sacrifica, té certes coses que nosaltres les hem hagut de sacrificar. Doncs el tema de relacions amb amics, el tema de quan ja tens parella o família, doncs la situació doncs, de no poder conviure tant i fer coses conjuntament, etc. No? I ja no parlem a nivell professional. Nosaltres, sempre a nivell professional, has de prioritzar l'esport. Per tant, has de començar a buscar coses que primer sigui l'esport i després sigui la feina. I així és com anem trampejant l'esport, sobretot a nivell paralímpic, que no és tan professional com a l'esport olímpic. Però repeteixo, ha valgut la pena? Sí, ho tornaríem a fer, segur.
Per tant, no tens aquella sensació d'haver perdut coses, sinó tot el contrari, no? D'haver guanyat molt a través de l'esport i el que t'ha ensenyat l'esport, no?
Sens dubte. Som uns autèntics privilegiats. Ja no només haver participat set jocs, sinó participar en uns. Això és una experiència que poques persones ho poden dir quan han viscut, amb tot el que suposa, i sobretot també el que és tota la preparació. Estar 4 anys preparant aquests jocs, som uns atents privilegiats i que evidentment que hem fet esforç, hem fet sacrificis, però que han valgut moltíssim la pena de fer-los i que escolta, estic segur que tothom estarà disposat a fer-los.
Ho comentàvem a través de les xarxes quan vas jugar doncs, el segon partit individual on va haver la derrota davant del que finalment ha estat el campió. Suposo que així és menys dolorosa, no? Dius, mira, és que m'ha guanyat el que ha guanyat al final la medalla d'or.
Bueno, sí, fèiem broma. Mira, he quedat el novè, no? Així, podríem dir. Andrem l'altre dia, fèiem una mica de broma. No, tampoc era... No és una qüestió de consol. Jo estava molt tranquil davant del sorteig, perquè jo també, fins l'últim moment, he mantingut tota la meva ambició. Què vol dir? Que jo tenia molt clar que tenia una primera ronda era duríssima, amb un jugador que aspirava a tot, però també sabia que si guanyava aquest jugador, el següent que aspirava a tot era jo. I jo anava allà amb l'ambició total d'aconseguir el meu màxim èxit. Per tant, tenia la tranquil·litat. No tenia la necessitat de dir no, és que vull anar allà a jugar 2-3 partits. No, jo anava als jocs a guanyar, a quedar campió, i per tant, en el sentit de jugar més o menys partits, m'era indiferent que n'hagués de jugar un com 4. Jo, pel que em volia jugar més, perquè representava que per guanyar n'havia de jugar més, no? Ja et dic, en aquest sentit, que em toqués un rival o un altre, tampoc em va preocupar excessivament.
El que vam nosaltres escriure a través de les xarxes, que malgrat aquesta derrota, per nosaltres eres el nostre campió, tenint en compte que has estat campió del món. 3 medalles paralímpiques, Atenes, plata, Londres, bronze, Tòquio, bronze, això sí que no t'ho treu ningú. més d'haver estat anomenat estrella també del tenis taula ja fa uns anys, vull dir que això no t'ho treu ningú, tots aquests èxits esportius. Moltes vegades també s'ho comentes, no?, aquestes entrevistes. Hi ha més derrotes que no victòries, no? Però, déu-n'hi-do, el currículum que té Jordi Morales.
Sí, clar, evidentment, i està clar que les victòries i els èxits és el que et donen moltes vegades l'energia per continuar. Però jo també, ara que ja puc començar a mirar una mica tot en perspectiva...
Això vol dir que et fas gran o no,
això
Jordi?
Això vol dir que em faig gran i que això ja s'ha acabat. Una mica el que analitzo més són les experiències que he viscut. Llavors, clar, em diu tothom, et falta, no has pogut ser campió paralímpic. Tens raó, però he jugat una final paralímpica, sé el que és viure una final paralímpica. He quedat campió del món 4 vegades, sí, però sé el que és jugar 7 finals de campionat del món i el mateix amb campionats d'Europa. Llavors, al final és l'experiència, és el que vius en aquell moment. Evidentment no és el mateix que acabi amb una victòria que amb una derrota, però el fet d'estar en aquella situació, com vius a les hores prèvies, com ho afrontes, perquè ho he afrontat, de cadascuna d'elles podria haver afrontat de manera diferent, perquè cada situació, cada any, tot arribes en situacions diferents. Llavors, són experiències. I moltes vegades, sí, tu vas a un lloc i potser dius, et presentes i dius el teu currículum, però el que després acabes explicant són aquestes experiències, i el que et queda marcat són aquestes experiències, i això és el que et marca.
Quan dius, Jordi, que s'ha acabat, què vols dir?
No, bueno, jo ja vaig fer una publicació, ja ho havia dit prèviament, que en principi aquests jocs doncs anaven a ser els meus últims, i més conjuntament, no?, amb l'Àlvaro, que també ell doncs també ja va dir, que ja fins aquí doncs havíem arribat, que ha sigut complicat arribar fins aquí... ens ha ajudat el fet que aquest últim cicle, en lloc de ser 4 anys, ha sigut 3, no?, perquè vam viure els últims jocs un any més tard pel tema de la pandèmia. Doncs bueno, vam dir, vinga, va, ja tirem. Enmig d'aquests anys també ens vam portar sorpreses positives, no?, com poder aconseguir medalla del Campionat del Món, a la prova de dobles, que ens va també donar una mica d'energia, però és veritat que ja la bateria del mòbil, si no poso aquest exemple, no?, dic, quan un mòbil, quan el recarregues i la bateria et dura poc, és que ja has de canviar de mòbil. Doncs el Jordi Morales ja, pel molt que el recarreguis, ja la bateria no li dura. I això, per una banda, ja costa el que seria l'esforç que has de fer dia a dia. És un preu que ja no estic disposat a pagar, segurament. I després també, com dèiem abans, no?, fas molts sacrificis a nivell personal, a nivell professional, i que aquests sacrificis doncs no els vull continuar fent, perquè crec que ara, amb l'edat que tinc, doncs em toca començar a fer altres etapes. Llavors, la gent em diu, ostres, passaràs tristesa, ho trobaràs a faltar. Sí, ho trobaré a faltar. Però és que també guanyo que podré fer coses que segurament fins ara doncs no podia fer. I jo veig des d'aquest punt, no? Sempre el got intento veure al mig ple.
I segurament, Jordi... que quan ja ho deixis del tot, segurament que et vindran a veure perquè puguis ajudar a joves esportistes a aconseguir el que s'ha aconseguit tu, no?
Doncs sí.
No sé si et veus com a entrenador, com a mànager...
Jo no em veig en una figura en concret ni en un àmbit concret.
Clar, jo et veig en un perfil molt bo a nivell d'esportista, però... a nivell doncs de donar aquest suport psicològic, no?, que moltes vegades hem parlat en aquestes entrevistes, vull dir que et veig preparat en aquests dos àmbits, no?
Sí, jo però l'àmbit no té per què ser directament ni amb el tenis taula, fins i tot diria no té per què ser directament potser amb l'esport. Jo el que vull és, he viscut durant 25 anys, bueno, durant més de 30 anys tenis taula, però 25 anys a l'alt nivell. He tingut experiències úniques que poques persones poden viure, i jo aquest bagatge, no, que porto a sobre a les meves esquenes, no me'l vull quedar per mi. Saps? Em semblaria molt, molt egoista. Llavors, jo el que vull és ajudar altres persones a viure experiències com les que he pogut viure jo, o allà, en aquell lloc on tot això que jo em porto a sobre doncs pugui ser més útil, endavant. No? Llavors, s'ha de veure en quin àmbit, segurament més vinculat a l'esport, probable. El tenis taula no té per què, perquè al final hi ha moltes sinergies entre esports. Llavors, bueno, ara haurem de començar a parlar, a veure doncs, cap a on ho enfoco, però ja et dic, amb molta motivació, amb moltes ganes de poder ajudar a altres persones segurament doncs, a viure tot això que heu escut jo.
Això diu molt de tu, no, Jordi?
Això diu, sí, això diu molt, molt de mi, bueno, de com m'agrada, no? De com sóc, de com m'agrada fer, no? De que sempre, bueno, doncs pensant amb els altres, jo sempre he pensat, ostres, vaig veure un vídeo, no? O sigui, a YouTube o Instagram, d'una xerrada que feia un alpinista, no? Que estava pujant una muntanya d'aquestes altes, i, ostres, i sabien que hi havia una persona que unes hores abans els havia passat, no? I estava pujant. I es veu que no tenien rebut informació d'aquesta persona que havia baixat ni res. I ja pensàvem pues, que els havia passat alguna cosa d'arribar a dalt. Quan arriben a dalt de tot, se'l troba allà. I li diu, escolta, com és que no has començat a baixar? Li diu, no, diu, és que jo, estant aquí sol, no té sentit això. Això, la gràcia, si esteu vosaltres aquí, ho puc compartir. Llavors, la meva carrera esportiva també té això. Tot el que hem fet, o el que he fet, si es pot compartir, és on té sentit, és on té gràcia, no? Les coses que els èxits o les coses que una persona aconsegueix. I si a sobre hi ha persones que senten identificades amb tu, per tant, els hi pots transmetre el mateix, ja es multiplica.
El que sí que podem assegurar, Jordi, és que cada vegada que t'hem fet entrevistes aquí a la ràdio sempre trobem a gent que ens poden aturar al carrer o que rebem missatges de... Ostres, que n'han après molt, no?, de les teves entrevistes, no?, de la teva superació, no?, de tot el que has fet en el món esportiu, però sobretot amb aquests missatges de vida, no?, de com afrontar el nostre dia a dia, de com afrontar els reptes, de que la gent els hi ha agradat molt, no?, el que has comentat a través d'aquestes entrevistes i a través de la ràdio, no?, més enllà de l'esport, no?, vull dir que aquest és l'al·licient també, no?
Sí, és aquesta transferència que hi ha del món de l'esport a la vida. El que nosaltres vivim en el món de l'esport és que no cal ni que una persona estigui en un àmbit del nivell o qualsevol situació bàsica del dia a dia d'una persona, es troben coses que nosaltres les vivim. I que, per tant, nosaltres ja no és que haguem de donar lliçons, sinó encoratjar a intentar-ho, no? A superar moltes coses. Moltes vegades hi ha persones, quan passa a nosaltres, que no hi creus, que no hi creus. I al final nosaltres, a base de creure i creure, doncs assolim coses espectaculars. Doncs al final cadascú això també ho pot fer, i això és el que volem, no? És una mica el sentit, no?, de tot el que aconseguim, perquè l'èxit esportiu és momentani. És molt momentani, és instantani. Tu guanyes una medalla i et dura l'eufòria. Al moment que guanyes, l'estona que estàs allà amb la gent que està en aquell moment allà, i el que puguis al podi. A la que baixes al podi, això s'apaga. Com pot continuar aquesta flama viva? Si ho transmets als altres, si ho comparteixes. Si veus que el que tu has viscut, l'experiència que has viscut fins a arribar allà, si té transferència en la vida d'una altra persona en un altre àmbit. Això és el que manté, la flama, i això és el que li dona sentit a tot el que fem.
I a través de Ràdio Sant Andreu, com vam fer als Jocs Paralímpics de Tòquio, doncs hem pogut seguir aquest dia a dia del Jordi Morales des de París, amb aquestes cròniques diàries, que les podeu tornar a recuperar a través de la pàgina web de radiosantandreu.com, i des d'aquí volem agrair una vegada més, ja ho vam fer-ho públicament, però també una vegada més a través d'aquests micròfons, agrair a Jordi Morales, doncs, malgrat estar concentrat en uns Jocs Paralímpics, que no és poca cosa, que tingués aquests moments de fer aquestes gravacions, no? Aquests missatges ens enviaves a través de WhatsApp, aquests missatges de 2 minuts i mig com a màxim, que et vam posar aquest límit, no? Que ens expliquessis això, doncs, més enllà de l'esport, com estaves vivint aquests jocs, com ha estat aquesta experiència, que no era nova, ja vam fer en els Jocs Paralímpics de Tòquio.
Bueno, una experiència també molt, evidentment, molt enriquidora, perquè moltes vegades, no?, si tu veus la tele, veus aquests dies, doncs, els canals que retransmetien, bueno, malauradament, Paralímpics no retransmetien massa, però Olímpics sí, i clar, només es veu una part molt petita del que viu l'esportista allà, vius la part, pròpiament, doncs, la competició, però tot el que hi ha al darrere no es veu. I moltes vegades, per entendre la competició, s'ha d'entendre el que hi ha al darrere, allà en els jocs, etc. Llavors, crec que era molt important. crec que molt important, perquè quan una persona li ve de gust poder-se veure una competició de Jocs Olímpics o Jocs Paralímpics, entengui realment què és el que està veient, i no és només pròpiament l'esport, sinó tot l'esforç i tot el que suposa estar allà al darrere. Llavors, entendre com vivíem nosaltres allà, com ens preparàvem en aquell entorn, que no era un entorn que no era senzill, perquè al final doncs, tens moltes distraccions possibles, estàs fora de casa, bueno, doncs, com intentes, no?, focalitzar-te en el que toca. I ja et dic, crec que és una cosa molt enriquidora i que tant de bo molts més esportistes ho fessin per poder arribar, per ser molt més propers a la societat.
Jordi Morales, moltíssimes gràcies per estar avui aquí als estudis de Ràdio Sant Andreu. Et vam dir que et convidaríem, passés el que passés. T'hem convidat aquí als estudis de ràdio, sabíem que vindries, evidentment, com que sabíem també que seguiries totes aquestes cròniques. Per cert, des d'aquí també volem agrair públicament a la Federació Catalana de Tenis Taula, perquè també ha anat compartint aquestes cròniques que has fet a través de Ràdio Sant Andreu. Per tant, des d'aquí també públicament també ho volem agrair. Et dic, Jordi, fins la propera, eh? Fins la propera. Perquè després, a micro tancat, parlarem d'algunes idees que tenim aquí a través de la ràdio i que volem que continuï aquesta relació de Jordi Morales amb Ràdio Sant Andreu, una relació que es remunta fa uns quants anys ja, que hem fet el seguiment de la teva trajectòria. Sí, exacte, a 14 anys, déu-n'hi-do. Jordi, gràcies i fins la propera.
Com sempre, molt agraït a tots vosaltres.
Directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I a Ràdio Sant Andreu estrenem aquesta temporada del podcast Coses de Crius, dels companys de la xarxa ràdio, un podcast sobre la criança.
Coses de Crios, el programa que t'acompanya en la criança, amb Andrea Vidal.
Benvingudes i benvinguts al programa Coses de Crios, un programa de la xarxa de comunicació local produït per Ràdio Ràpita. Jo sóc Andrea Vidal, consultora en criança conscient i amb mirada sistèmica, i em fa molt feliç poder estar aquí per a reflexionar plegades sobre aquelles coses que passen dia a dia en la criança dels nostres fills. A l'últim capítol parlàvem de les coses no resoltes en nosaltres, els adults, i que condicionen ara el nostre present en algunes situacions que vivim dia a dia. Amb això ens referim a aquelles situacions que vam viure durant la nostra pròpia infància o adolescència i a les que ningú va poder donar veu. És allò que ens va passar que per a nosaltres va resultar certament hostil i ens va deixar una empremta. Tanta que ara ens costa acompanyar situacions paregudes que vivim amb els nostres fills. Potser nosaltres ho vam viure en soledat i en silenci, i els nostres pares ni tan sols van ser conscients que allò mos va deixar una petjada. Moltes vegades, fins i tot, potser no som ni conscients nosaltres de que això està encara viu a dia d'avui. De fet, és possible que si no hem fet un treball d'autoconeixement personal, no sapiguem que hi ha situacions viscudes del nostre passat que segueixen condicionant el nostre present. Però no només en la criança, també en la vida, en qualsevol altre tipus de relació amb la feina, amb les amistats, relacions personals, la nostra relació amb l'economia, en definitiva, en qualsevol àmbit de la vida. I no fa falta tampoc que siguin situacions extremadament violentes, perquè sé que ara potser al nostre imaginari vindran situacions que direm, ostres, que clar, hi ha infants que viuen situacions realment difícils. Jo me considero que vaig tindre una infància feliç i que vaig ser una persona, un infant, un adolescent estimat. Sí, pot ser. Però a vegades la violència també es presenta d'una forma molt sutil i sobretot en les criatures. De fet, la majoria de vegades són situacions que estan certament normalitzades. I se tracta d'aquella forma en la que ens relacionem en els infants i més concretament en els nostres fills. Per exemple, a vegades quan veiem pel carrer a un adult parlar-li malament a un infant, no?, perquè ha fet alguna cosa que no li ha agradat, cridant-li, inclús deixant-lo una mica com en evidència davant dels seus companys, davant dels seus iguals, ho veiem com una cosa normalitzada i pensem, bueno, alguna cosa ha digut fer, que a son pare no li ha agradat. I sí, probablement sigui així, però vos convido també a que reflexioneu a què passaria si en comptes de ser un pare o una mare que parla i tracta així el seu fill, fos un adult que tracta de la mateixa manera a un altre adult igual. Pot ser dos membres d'una parella, pot ser dos persones que s'acaben de trobar pel carrer. Segurament estaríem parlant d'abús o de violència verbal. Són totes aquelles coses que d'alguna manera ens vam haver de resignar a fer o a no fer perquè era el que els adults que ens acompanyaven necessitàvem que fessin. Que sigui la mare, el pare, els avis o els mestres. I que de tant en tant ens vam haver, com dic, de reprimir. I allò ho tenim encara ben viu en nosaltres. Necessita ser atès. I quan no ho fem, surt de forma desproporcionada, repetint moltes vegades un patró de pares a fills. Per exemple, obligar-los a menjar coses que no els agraden. A quants no ens van dir: ho has de menjar perquè és molt bo per la salut i porta moltes vitamines, i a nosaltres ens feia un fàstic que et mories. O que ens obliguéssim a portar-nos bé a la taula, que no ens aixequéssim fins que no haguéssim acabat tot el plat i nosaltres allà aguantant. O obligar-los a estar sentats a la cadira quan el seu cos els ho demana moviment. Cridar-los o inclús arribar a pegar-los al cul quan han fet alguna cosa mal feta per a nosaltres. Amenaçar-los de que es quedaran sense anar no sé a on, si no estudien o si no apraven, o si no fan el que nosaltres volem. Fer-los xantatges, comparar-los amb els seus amics, que això ens feia molta ràbia, perquè si fulanito fa això i es porta bé i estudia i tu no... Bueno, són aquelles cosetes, podríem dir, que romanen en nosaltres i que encara no han cicatritzat del tot. És el nostre xiquet o xiqueta ferit que reclama encara a dia d'avui que algú el mire, que el veigui i que li doni veu a totes aquelles coses a les que es va haver de reprimir per a complaure els que per a ell o per a ella representaven la vida i el món. I clar, quan som conscients de tot això, ens adonem que en realitat la nostra capacitat per a maternar i paternar es remunta a la nostra pròpia infància. En aquell temps on nosaltres només érem un infant que volia sentir-se estimat, principalment pels seus pares. Tal com vam explicar al primer capítol, el que necessita verdaderament un infant és sentir-se estimat. I fins aquí tots i totes podem pensar que, bueno, és obvi, no? I que en general, tret d'alguns casos que a vegades no pensem que són més extremats, tots i totes estimem en bogeria els nostres fills. Com no els hauríem d'estimar? Però en realitat te convido a que et preguntes i reflexiones internament de quina manera
estimo jo els meus fills? Los estimo per qui ells o elles són en essència? O intento canviar allò que a mi o als que estan al meu voltant no els ho agrada? A vegades també podem sentir aquell aferrament, aquell apego en castellà, cap als nostres fills. No parlo dels fills a natros, que vindria a ser lo natural, sinó de natros als fills, i m'explico. Un infant necessita, com diem, establir un vincle d'aferrament segur en els seus adults de referència per a poder créixer de manera sana, emocionalment parlant, sobretot. Això segurament ja ho haurem sentit moltes vegades, i hi haurem sentit a parlar als professionals que diuen que un infant necessita contacte, necessita sentir que estem a prop seu per a sentir-se segur, i que a poc a poc, a mesura que es va fent gran, va adquirint més capacitat per a fer coses per ell mateix. O almenys això és el que la naturalesa ha dissenyat. Haurien de poder arribar a l'edat adulta madurs emocionalment parlant, per a convertir-se, a la vegada, en pares i mares adults emocionalment parlant i madurs. Però què passa quan qui materna o paterna no és un adult emocionalment madur? És a dir, no té el suficient registre emocional com per a tot allò que passa internament, saber-ho viure, saber-ho sostenir, saber-ho acompanyar de manera natural i de manera, diguéssim, regulada. Molts de nosaltres arribem a l'edat adulta arrastrant alguns assumptes no resolts, com diem, en la infància, i que ens van fer sentir molt tristos o molt enrabiats. Ens van fer sentir que en certs aspectes no ens respectaven o no ens escoltaven. Perquè era la manera que hi havia llavors, molt autoritària, no?, de criar, i que no deixaven que l'infant fos ell mateix, que s'hagués de reprimir per a contentar els adults de la vora, i per a que, d'alguna manera, pogués convertir-se en qui els altres volien que ell fos. Llavors, ara que nosaltres som mares i pares i que hem trobat algú, no?, com els nostres fills, que ens estimen de manera incondicional, que ens estimen per ser qui som, de la manera que som, no importa com ens tractem, perquè ells ens seguiran estimant igual, ara no suportem la idea de pensar que cada pas que els nostres fills fan endavant en el seu desenvolupament és un pas més per a desprendre's de nosaltres definitivament fins a arribar a convertir-se en adults totalment autònoms. I aquesta sensació de que els fills a poc se mos van despegant i que van alçant el vol, moltes vegades de manera inconscient mos ompli de buit. No és aquella pena que sentim quan se fan grans. Que sentir certa melancolia és natural, no? Perquè recordem aquells moments de quan eren petits, aquells moments de quan eren infants, no? I ara els enllorem. Però hi ha vegades que realment ens resistim a que canvien, a que es transformen en adolescents o en adults. Llavors, els volem en nosaltres, ens aferrem a ells i sentim que ens costa soltar-los. És una sensació d'estimar-los tant que els volem protegir de tot i no suportem la idea de que ells, a poc, se vagin soltant de nosaltres i puguen, com dic, alçar el vol. I alçar el vol no és només independitzar-se i tindre la seva vida i la seva família. Alçar el vol comença en el moment en què els nostres fills ja arriben al món. Alçar el vol és deixar que arriben quan han d'arribar sense pretendre controlar quan naixeran, ni forçant per a que ho facin quan no estan preparats. El salt vol és que quan comencen a caminar se desapeguen ja físicament de nosaltres perquè necessiten anar a explorar més enllà dels límits del cos de la mare. A vegades, quan els bebès comencen a caminar, tenim aquest costum d'agafar-los així dels braços, no? Que veus els xiquets amb els braços estirats cap amunt i diuen, no, és que ara arriba lo mal de ronyons, no? Perquè has d'anar tot el rato detrás d'ell. És que potser volem controlar on van i on deixen d'anar. No permetem adequar, en la mesura de lo possible, un espai per a que es puguen moure de manera lliure i segura. Alçar el vol és permetre que puguen començar a establir altres vincles, primer el pare, després que la mare, i que estiguem preparades per a que ja no vulguen fer-ho tot en la mama, perquè apropar-se al pare és el primer pas per a créixer cap enfora.
La meva mentora en maternitat sistèmica, Manuela Silva González, té una forma molt, molt bonica de dir-ho. I es refereix a este comiat de l'infant per anar a explorar el món com un «Adiós, mamà, me voy a crecer». Llavors, si jo ara que sóc mare i que tinc una persona que m'estima incondicionalment per qui sóc, perquè clar, recordem, en infància i adolescència no m'estimaven incondicionalment, m'estimaven només si jo feia el que els adults volien que fes. Llavors, ara que tinc algú que és mon fill o ma filla que m'estima per qui sóc i encara que m'equivoque me continuarà estimant, me costa molt despegar-me, me costa molt deixar que creixi, que evolucione, que es transforme en un infant adolescent segur de si mateix i en un adult totalment autònom. Per tant, per a poder estimar a un fill com verdaderament necessita, primer he d'observar la meva capacitat d'estimar-lo així tal i com ell és, no com jo vull que sigui. Estimar-lo en tot el que té i tot el que no, permetent que sigui la persona que ja és en essència. Encara que això signifiqui que a vegades no es porta com jo voldria, que sigui desobedient o pretendre el canviar perquè sigui com jo realment vull que sigui o com jo crec que li anirà bé en la vida. Estimar-lo tal i com ell és permetre que pugui anar cada vegada més, anar donant passos cap endavant, cap a la seva pròpia autonomia, que va més enllà de posar-se sol les sabates. Perquè si resulta que per una banda fomento l'autonomia per a que es pugui vestir sol, preparar-se la motxilla, recollir, però després per l'altra no el deixo decidir si vol o no vol estudiar, perquè, claro, no és una opció, ha d'estudiar. Si ha de menjar o no verdura, perquè, claro, se l'ha de menjar. Si jo li trio les amistats o li dic en qui és millor que s'adjunte i en qui no, perquè, claro, si no anirà pel mal camí, llavors no estic fent del meu fill una persona crítica, autònoma i lliure, també en capacitat per equivocar-se i rectificar. L'estic fent depenent de mi, per a poder escollir i decidir. Necessito estar jo allà, perquè fas el que fas segur que ho fa malament. Perquè la primera persona que no confia en ell sóc jo mateixa, com a mare o com a pare. I per a que ell pugui estimar-se i confiar en la persona que és, primer necessita que jo confie plenament en qui ell és. Per tant, la maternitat i la paternitat, sí, comencen en la meua pròpia infància. En la infància, ara, dels nostres fills, comença també la seva capacitat de ser en un futur els pares i mares que els seus fills necessiten. La maternitat i la paternitat, doncs, comença per cuidar i estimar primer el nen o nena que un de nosaltres un dia vam ser. I després ja podré estimar-los a ells com verdaderament necessiten. I fins aquí el capítol d'avui. Recordeu que podeu seguir-me a xarxes a andreavidal.cat. Ens escoltem la setmana que ve.
A Ràdio Sant Andreu i en el programa del Via Directa estrenem aquest podcast de Coses de Crius, un programa sobre la criança. També estrenarem altres podcasts que ja us anirem anunciant de cara als propers dies. Continuem a la sintonia de Ràdio Sant Andreu i en aquesta nova edició del Via Directa d'avui dimarts, dia 17 de setembre.
Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
Dues conferències serviran per inaugurar el nou curs escolar 2024-2025. Dues conferències que realitzaran en el Teatre Núria Espert els dies 18 i 19 de setembre. Ens acompanya Anna Serra, la regidora d'Educació, Família i Infància a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Jordi.
Bé, com ja es va realitzar doncs, l'any passat, doncs enguany, dues conferències per inaugurar aquest curs escolar 2024-2025 que ha arrencat fa tot just una setmana pel que fa a l'inici bé, no?
Exacte. Ara que tot just arrenca el curs, pensem que és un molt bon moment per iniciar-lo amb conferències educatives que ens puguin remoure a tots una mica i més tenim present que portem ja un any ben bé de pla educatiu i volíem relacionar aquestes conferències amb tota aquesta temàtica.
Aquestes conferències s'emmarquen dintre del pla educatiu d'entorn, que des de ja fa uns mesos està en ple rendiment, no?
Exacte. La primera xerrada serà bueno, la conferència inaugural, que és dimecres 18 de setembre. Porta el títol d'Enxarxa't per l'èxit educatiu d'infants i joves. I bé, parlarem sobretot de la importància i la necessitat del treball educatiu en xarxa, que té competència sobre tots els agents educatius i és per això que està oberta a tota la comunitat, no només a docents ni a especialistes del sector educatiu, sinó també a entitats, a famílies, a serveis educatius, escoles de música, tot tipus de persona que estigui interessada en l'educació.
Això sí, per poder participar o per poder assistir en aquestes xerrades, aquestes conferències, cal una inscripció prèvia.
Cal inscripció prèvia només si vols fer servir l'espai lúdic per la conciliació familiar. És a dir, l'entrada és lliure, no cal reservar, no cal avisar, només venir i ja està. Ara, si tens un infant de 3 a 12 anys i necessites doncs, que es quedi a l'espai lúdic per poder gaudir de la conferència amb tranquil·litat, doncs s'ha de fer un correu al mail plaeducatiuentorn@sabarca.cat i avisar doncs, de que vols fer ús d'aquest servei.
Per tant, es pot fer la conciliació familiar perfectament assistint a aquestes conferències. I recordeu, tenim infants de 3 a 12 anys i mentre vosaltres esteu a la conferència doncs, que tinguin aquest servei, doncs, plaeducatiuentorn@sabarca.cat. La conferència del dimecres, la primera, serà 6:15 de la tarda, 5:30 en el Teatre Núria Espert. Comptarem amb la presència de l'educador social i sociòleg Jordi Collet, no?
Exacte, sí. Hem pensat que Jordi Collet ho podia fer molt bé, que era la persona indicada. Ha fet recerca sobre les relacions entre les escoles, famílies i comunitat i el treball en xarxa. I bé, què millor que aquesta temàtica, com deia al principi, per poder-la relacionar amb el pla educatiu d'entorn, que precisament el que vol és crear aquesta xarxa entre tota la comunitat, entre tots els agents, i veure de quina manera cadascú des de la seva posició pot aportar i què pot aportar per fomentar l'èxit educatiu entès, recordem, de manera àmplia, no només com a resultats acadèmics, sinó com a desenvolupament personal.
La segona de les conferències, dijous 19 de setembre, en aquesta ocasió serà la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert, l'hora és la mateixa, 6:15 de la tarda, 5:30, en aquesta ocasió amb la mestra, formadora i terapeuta Eva Martínez.
Exacte, en aquest cas ve l'autora de Sota la pell del llop i coautora d'Emocions i família. Bé, ella és una persona també molt formada que acompanya famílies i tutoritza diferents grups de joves i grups de kids i grups de persones educadores en el desenvolupament de la seva tasca. I bé, ens parlarà de la implicació i la participació de les famílies en l'èxit educatiu dels fills i de les filles. Per tant, aquesta conferència també, com bé dèiem, és destinada principalment a famílies. Això no vol dir que, si hi ha algú més interessat en poder venir, podrà assistir, evidentment.
Objectius d'aquestes dues xerrades, donar tota la informació a la comunitat educativa i també amb les famílies, no?
Exacte, crear aquest sentiment de que tots som importants, que tots formem part d'un tot pel que fa a l'educació i una mica engrescar i apoderar a tots els agents educatius, que a vegades no som prou conscients que des de les nostres entitats, siguin del caire que siguin més tipus culturals, siguin més esportives, que totes estan educant els infants i joves i bé, no? Doncs a veure de quina manera ho podem fer amb un cert sentit i coherència com a municipi.
Sobretot a fer-ho entre tots, eh? Aquest és el gran objectiu.
Exacte.
No només és l'escola, el tema educatiu, sinó a casa també.
Correcte. Desdibuixar la figura de l'escola com l'únic agent educatiu de la ciutat.
Doncs per iniciar aquest curs escolar 2024-2025, dues xerrades, conferències que s'organitzaran el dimecres dia 18 de setembre al Teatre Núria Espert amb l'educador social i sociòleg Jordi Collet i el dijous 19 de setembre en el Teatre Núria Espert, en aquesta ocasió a la sala Federico García Lorca, amb Eva Martínez, mestra, formadora i terapeuta. La primera, sobretot principalment adreçada a la comunitat educativa, i la segona de les conferències, la de dijous, adreçada doncs, principalment a famílies, tot i que la comunitat educativa també pot anar dijous i les famílies poden anar dimecres, no?
Exactament. Senzillament això, que la de famílies doncs, és molt principalment enfocada a famílies, que serà més tipus trobada, una mica més dinàmica i menys magistral que la del dimecres.
Doncs Anna Serra, regidora d'Educació, Família i Infància a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquestes dues conferències i aquest inici del curs 2024-2025.
Moltes gràcies a tu, Jordi, a la ràdio per donar-nos veu, com sempre.
Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
I continuem ara amb d'altres informacions a motiu de l'inici de curs. Avui a l'espai del Menja't la Vida, esmorzars a l'arrencada de les classes.
Continguts en xarxa.
L'alimentació no és només una qüestió de pes. Menja't la vida amb My Nutritionist, Naila Martínez.
Naila Martínez, My Nutritionist, benvinguda. Com estàs?
Superbé, perquè avui estic aquí, mirant-te.
Escolta, estem feliços, algunes famílies més, algunes menys, alguns alumnes més i alguns menys, però hem tornat a l'escola. Jo estic contenta. I tu?
Jo també.
Bé, els teus nens rutina. També?
Un molt, molt content. L'altre acaba de començar, per tant, necessitem adaptació.
Manera, l'adaptació. Els meus també estan contents. Jo més. Vinga, som-hi. Anem a parlar de rutines i de com comencem una altra vegada doncs, això, a establir una mica de disciplina a l'hora d'alimentar-nos.
Doncs anem a parlar de l'alimentació, d'aquesta tornada a la rutina, no? de crear patrons, no?, en el nostre dia a dia que ens permeti doncs, alimentar-nos d'una forma més saludable, que no dic que no ho hagueu fet, que potser ja ho heu fet durant l'estiu, però sol ser una època doncs, que ens costa una mica més, no? I sobretot quan parlem de nens i nenes, doncs anem a dormir més tard, no? Doncs aquestes rutines no hi són. Llavors, d'entrada, lo principal, lo primer, estem adaptant-nos, tot i que els encanti tornar a l'escola i a fer les seves extraescolars preferides, és un moment d'adaptació. Per tant, tampoc siguem 100% estrictes amb ara ho hem de fer tot bé amb l'alimentació, no? Llavors, si ens hem passat tot l'estiu menjant gelats cada tarda i fent i menjant llaminadures, no? I potser una mica desordenats, doncs no siguem, perdó per l'expressió, kamikazes, no? De canviar-ho tot d'avui a demà. Llavors, doncs doneu-los-hi una treva, no? Amb l'alimentació. Poquet a poquet ens anem adaptant. El que sí que us recomano és que aquelles rutines que ja han entrat, doncs, hi sumem l'alimentació, com per exemple, doncs, ens n'anem a l'escola i sumem-hi els esmorzars, no? És a dir,
aprofitem-ho,
exacte, aprofitem els esmorzars. Hi ha molts nens i nenes que, a més, es queden al menjador escolar i que, per tant, allà ja tindran una rutina. No vol dir que a l'hora de sopar menjarem, doncs, ultraprocessats, no?, pizzes cada nit, però sí que, doncs, això, que ens adaptem una miqueta, sobretot també perquè arribem molt més cansats, segurament estan molt més irritats, no?, i tot allò que és tornar a la rutina amb l'alimentació els hi costarà una miqueta més. Llavors, progressivament. Però si comencem amb els esmorzars, que això sí que ja ho podem establir, doncs què us recomano? Doncs vaig a dir-vos diferents opcions d'esmorzars que poden ser tant a casa com a l'escola. Recordar-vos, ho hem comentat diverses vegades, per mi m'agrada molt recordar això, i és que entre l'hora del pati i l'hora de dinar passa poca estona. Val? I això hem de tenir en compte, per què? Perquè si a l'hora del pati mengen molta quantitat de calories o energètiques, no?, o de nutrients, doncs arribaran a l'hora de dinar que no tindran gana, els hi costarà molt més adaptar-se a aquesta nova rutina, als menús que estan establerts tant al menjador escolar com a casa. Per tant, jo sí que us recomano que al migdia, o sigui, al mig matí, incorporem fruita. Sí? Fruita o algun snack que sigui petit.
Que sigui també ràpid de menjar perquè volen jugar.
Exacte, ràpid de menjar i ràpid de digerir, no? Perquè arriben a l'hora de dinar i tinguin gana. Perquè si tenen gana, doncs estaran més predisposats a menjar-se el que hi ha davant. Llavors us dono, doncs això, recomanacions del que podeu anar incorporant tant a casa com a mig matí. I hem dit la fruita, tota, de tot tipus, de tots colors, sí? La que més els agrade. Us animo també a que els deixeu triar. Quina fruita vols avui? I els donem 2-3 opcions i que triïn. És més probable que se sentin a gust si ells formen part d'aquesta elecció, que no que digui, no, avui per esmorzar un plàtan. A veure, si només hi ha plàtan a casa, doncs...
Aquell dia es pot triar poc. Però sí, sí, tenir més opcions, no?
Exacte. Doncs què vols avui? Plàtan, figues...
I dins d'aquesta rutina d'establir llistes de la compra...
Exacte, clar. Sí. Què més? També podem incorporar fruits secs. Recordo que els menors de 6 anys doncs, s'han d'adaptar per evitar el risc per reduir el risc d'ennuegament, però puc incorporar uns fruits secs, val? Ametlles, avellanes, que poden ser tan crues com torrades, evitar les seves versions salades. Després, doncs, també podem fer entrepans o torrades a casa, sí? Que poden ser de moltes opcions, intentar anar reduint... Doncs els embotits, no?, per la quantitat de sal i perquè no deixen de ser carns processades. Què hi podem posar amb aquestes torrades? Hi podem posar crema de cacauet, plàtan i canyella, per exemple. Hi podem posar alvocat amb una mica de pebre o pimentó vermell i ja està. O hi posem uns cirerols, uns tomates de xerri. Hi podem posar formatge cottage, val? Que seria com un requesón, sí? Que a la torrada, i després hi podem posar pues, unes figues a sobre.
Que val?
O ho podem fer en versió salada, doncs amb uns cirerols, com hem dit, i una miqueta de pebre, perquè no, una mica de sal també. Podem aprofitar si hem fet truita la nit anterior i ens n'ha sobrat, l'escalfem bé per evitar toxinfeccions alimentàries, però doncs, una truita de patata, una truita de carbassó, sí? Que podem aprofitar. Podem fer remenats, ous remenats, formatge amb figues, ara són de temporada.
Està boníssim.
doncs això. Per cert, la crema de cacauet sempre la nombro amb el plàtan, però ara que són de temporada, amb les figues està impressionant.
I la crema de cacauet la podem comprar i ja està.
La podeu comprar i ja està, o la podeu fer. Podeu comprar els cacauets i el diumenge a la tarda esteu avorrits a casa, doncs els peleu i després un altre dia els processeu. Però sí, si no, la podeu comprar feta i recordo doncs, que en el llistat d'ingredients hi posi cacauets
100%.
100%. Exacte. Sí? Que a més, doncs, hi podem posar una miqueta de cacau pur i donar aquest toc una mica de més sabor de xocolata. Sí? Després, no habitualment, però ara per aquesta adaptació, doncs sí que possiblement hi podem incorporar dolços casolans. Doncs fer una madalena d'aquestes que podem fer al microones, no? Que diem ara les mac cake, que es fan amb una tassa, no? Pues, per exemple, amb un plàtan molt madur, un ou, 5 cullerades de flocs de civada, una cullerada petita de canyella i una cullerada petita de llevat, 2 minuts i mig al microones i tenim una madalena boníssima. Sobretot el plàtan que estigui molt madur, perquè estarà dolça. Val? Doncs podem incorporar-ho ara per fer aquesta adaptació. Podem fer tortites, truitetes, pancakes, sí? Que a més us animo a que si el cap de setmana també esteu avorrits i avorrides o teniu que, una mica de temps...
Que les podem preparar per la setmana.
Que en cuineu 40 o 50 i les congeleu.
Ah, i que les congelem?
I les congeleu. I al matí... Les traieu, les poseu un minut al microones i estan com si les acabés de fer. Boníssimes.
Això m'ho copio. Com moltes altres coses.
Això me salve, i de veritat, jo en tinc sempre al congelador, me salve d'aquells matins de... Tinc pressa.
Fes-nos un parell de receptes de tortites d'aquestes.
Doncs mireu, perquè en surtin 6-8 unitats, llavors lo que us multipliqueu, val? Per aquelles que vulgueu fer, doncs utilitzem 200 ml de llet, 200 grams de farina, si pots integrar el millor, però si no us agrada la textura podeu començar amb un mix o podeu començar amb la refinada, i 2 ous i un polsim de llevat. I ja està.
I ja està.
Triturem I llavors escalfem res, dos gotetes d'oli que podem amb el tovalló posar-ho per tota la paella perquè no s'enganxin, sí? I amb l'ajuda d'un cassó el que fem és tirar una mica de massa.
Si tenim
massa.
Una crepera, doncs és més
bueno,
fàcil.
Claro, si teniu molt bé, però sí. Si no, doncs tirem, no? O amb una cullera ho podem fer. I quan veiem que la massa comencen a sortir bombolletes i està gairebé ja solidificada de dalt, doncs li donem la volta, el deixem dos minutets més i ja podem treure i així anem fent. Truquillo.
A veure.
Aquelles planxes que tenim, que vam comprar una vegada per fer unes gambes per Nadal i ja mai més l'hem utilitzat, doncs van superbé per fer-n'hi 7 o 8 alhora.
7 o 8, que és una planxa grossa, doncs.
Sí, clar. que no fallen mai. Només per fer les pancakes.
Fantàstic. Ai, escolta, m'agrada molt. Amb farina, però llavors podem començar a treballar amb altres farines o ens recomanes farina de
blat? Jo recomano començar amb farina blanca, refinada, val? Perquè si no heu fet mai pancakes, perquè us sortiguin bones, que les accepti tothom a casa, no? I que, a més, us surtin, perquè a vegades no cuinem perquè ens frustrem, perquè no ens surten les receptes, va? Llavors, comencem amb una farina refinada. Quan ja ho tingueu de la mà, doncs aneu fent el canvi cap a farines integrals, sí? Qualsevol de blat, com pot ser d'espelta, del que vulgueu. I podeu anar fent barreges, val? Fins tenir doncs, les pancakes amb farines integrals. Què fem amb això? Doncs hi ha nens i nenes que al matí simplement les mullen a la llet i se ho mengen, però, no sé, a casa nostra doncs hi ha el que s'hi posa la crema de cacauet, hi ha el que s'hi posa unes virutetes de... uns encenalls de xocolata, hi ha, bueno, fruita per sobre, no? Són molt versàtils, realment.
Doncs escolta, ens quedem amb aquest consell, en fem tantes com tinguem ganes el cap de setmana, les congelem i les traiem una miqueta abans. Naila, ens agraden molt aquests consells. Ai,
gràcies.
I retrobar-te aquí també, eh? T'esperem la setmana vinent.
Aquí estaré.
Un petó gran. I et seguim a mai-baix nutricionista.
Allí estaré també.
Nutricionista.
Allí estaré també.
Continguts en xarxa.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Gatgarotos, amb Pili Garcia i Anna Canyi. Som ràdio, som veu, som creativitat, som persones, som escolta activa. És una fórmula alquímica? No. És Gatgarotos. És les mans que creen, la imaginació que balla, la lluita per voler ser. És donar veu al neguit i als malabarismes per aconseguir-ho.
Joan Serravalls és formador, consultor en màrqueting digital i emprenedor. És especialista en intel·ligència artificial, perquè primer s'hi va veure empès per no perdre pistonada i tot seguit s'hi va apassionar. Equivocar-te, més que encertar-la, t'acaba donant una base ferma com a emprenedor, diu. Pel Joan, fracassar no és una llosa. Confirma i afirma amb convicció que si ets emprenedor no ho pots abastar tot i has d'anar destriant i anar sempre aprenent. Joan Serravalls, que fa molts anys que va encetar el camí com a emprenedor, ho té clar. Mirar, inspirar-te, aprendre i tenir criteri. Criteri per aplicar, si és que és aplicable, allò en el teu terreny i en el teu territori. Part d'aquesta mirada també l'aplica quan treballa o explica la intel·ligència artificial que ell veu com una bona eina per treballar millor i molt més ràpid. Però la persona humana que hi ha darrere s'hi ha de saber moure. I a tall d'exemple ens explica que has de saber preguntar i construir una narrativa que li doni a l'eina prou informació sobre el teu perfil i allò que cerques perquè ella faci la feina de manera excel·lent. Si no, no té sentit. Us interessa? Segur que sí. Doncs ara mateix en parlem amb Joan Serravalls, que és formador, consultor en màrqueting digital i emprenedor al Gatgarotos. Sigueu benvinguts.
Joan Serra Valls.
Molt benvingut al Gat Garotos. Com anem? Com va tot plegat?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-me. Molt bé, doncs començant a afrontar les primeres calors. Però bé, molt bé, i amb ganes de parlar amb vosaltres.
A veure, t'hem de presentar amb les teves tres potes, diguéssim, eh? Formador, sí, consultor, sí, sí, en màrqueting, sí, digital, no? I també emprenedor, sí, amb tres. Les,
sí,
tres.
Sí, sí, exacte. Soc les tres coses a la vegada, sí, sí, des de fa molts anys. Sí, sí.
Com a formador.
No sé en quina quedar-me, de les tres. Vull dir
amb tres,
que,
les tres,
amb
no?
Que sempre me'n presento amb les tres, en aquest cas.
Què cal elegir una de les tres?
Bueno, no, però sí, és veritat que quan me simplifiques, a vegades doncs més queda la idea, no? En tot cas, jo no sóc capaç de renunciar a cap de les tres, perquè les tres m'apassionen, amb lo que i les tres les faig amb certa habitualitat, amb lo que no sóc capaç de quedar-me en cap de les tres.
Suposo també que una porta a l'altra, no? En algun moment de la teva vida, una te va portant a l'altra, Joan.
Sí, totalment, totalment. De fet, sí. El procés és aprendre, aplicar, aprendre i per després ensenyar, formador. Després, doncs, allò que has après, aplicar-ho en els teus propis projectes, això és ser emprenedor, equivocar-te moltes vegades, moltes més que no pas encertar-les, i la tercera part, doncs, és aprendre allò que has après teòricament en la formació que hagis tingut, les formacions, i allò que hagis aplicat en els teus, en els teus projectes, doncs, aplicar-ho a projectes d'altres, que és la part de consultor digital. Vull dir que sí, crec que realment les tres van lligades una darrere de l'altra, no? Al final, en tot cas, m'ha donat, amb tants anys, m'ha donat suficient temps com per anar-les executant totes tres, no? De forma recurrent.
És el que té, no? Que anem sumant anys i escolta, doncs anem sumant currículum. També a vegades l'encertem, a vegades no, i per tu el fracàs tampoc és una llosa, no? Anem a dir un problema, segurament ho és per tots, però no una llosa.
No, i de fet això m'ho ha ensenyat la professió que tinc, que és que m'he hagut d'acostumar a equivocar-me, a que més vegades les coses no hagin sortit tal com la fulla de càlcul o la planificació doncs preveia, i moltes més vegades que no pas les vegades que sí ha sortit igual o millor que les previsions que jo havia fet doncs de forma més teòrica o prèvia a l'execució del projecte o del producte o el que fos, no? Vull dir que això m'ha ensenyat molt sobre l'ego, i que si realment ets emprenedor, com dic jo, de raça, és a dir, que bàsicament dissabte a la nit estàs sopant amb la teva família i veus alguna cosa que et dona una idea i no pots treure-te del cap, és a dir, això és emprenedor de raça, doncs has d'admetre que, primer, no tens per què muntar-ho tot, és inviable, però, i segon, si en algun cas ho fas, doncs has de tindre present que has d'assumir que pot ser que no sigui o no surti com tu preveus que surti, i això no s'acaba el món. És a dir, és següent batalla per anar a la guerra. D'acord?
Vull arribar a la intel·ligència artificial, però és que acabes de dir una cosa, sí, no? O sigui, emprenedor de raça és un eufemisme de workaholic, d'addicte a la feina, o no?
A veure, ho diré d'una... És que saps què passa? Hi ha conceptes que tenen accepcions o tenen concepcions positives i negatives. Per què? Perquè ser emprenedor o emprenedor de raça o emprenedor en sèrie pot tindre connotacions positives. En canvi, socialment, ser un workaholic, és a dir, té accepcions negatives. El que sí que sé és que si ets emprenedor no pots desendollar, o almenys la gent que jo conec i la gent que jo conec i és capaç de generar diners com per poder mantindre aquest rol durant molts anys, no és capaç de, igual que quan treballes per compte aliè, doncs la majoria de gent acaba a les 6 de la tarda o a les 7 o quan sigui, desendolla, fa la seva vida i ja està. Les millors idees et poden aparèixer un dia que et despertes a les 6 del dematí i necessites aixecar-te i apuntar-les, o desbloquejar un determinat problema que fa 3 dies que no pots deixar de pensar i de donar-li toms i de buscar solucions o tal, o la millor idea et pot aparèixer a partir de fer d'una idea que ha tingut un altre en un altre mercat o en un altre sector i dir, pues té sentit això, aplicar-ho en això que estic fent jo, no? Per exemple. Vull dir que concebeixo ser emprenedor com un 24/7, i això no converteix aquella persona en algú que no sap desendollar. El concepte és estàs plenament endollat, tot i que tu puguis i hagis de tenir la teva vida privada i les teves altres activitats personals, no? Però això no vol dir que la millor idea no et pugui aparèixer quan estàs veient un partit de tenis taula de la teva filla, doncs, i t'apareix en aquell moment i no pots triar que sigui així, o t'apareix aquella idea que desbloqueja el problema problema amb el que t'has d'enfrontar les últimes tres setmanes en aquell moment, i no ho pots evitar. És a dir, no pots dir, no, ho oblido i dilluns a les 9 del matí ja hi pensaré. Considero, o almenys en el meu cas, no funciona així.
Joan Serra, vas fundar Automauticos, fa més de 25 anys que t'estàs dedicant al màrqueting i a les vendes, i des de 2022, amb la irrupció de la IA, és que et comences a especialitzar, ara ja estàs especialitzat del tot, amb intel·ligència artificial, amb la IA i amb el xat GPT, també, no?, per ajudar-nos a les vendes, per ajudar-nos també a la gestió. I és una de les formacions, de les, suposo, darreres formacions estrella que estàs fent. Com ens pot ajudar la IA ara, en el present, avui? Perquè suposo que d'aquí un any, dos anys o tres anys no en tenim ni idea si ens acabarà suplantant o no, però ara...
Sí, el futur és demà, eh? En intel·ligència artificial el futur és demà, no és, inclús te diria que no és l'any que ve, sinó que és segurament d'aquí 3 o 4 mesos quan traguin el pròxim gran model. Vull dir, les coses van molt de pressa. L'altre dia llegia un emprenedor en sèrie, realment important, que deia que viure un any d'intel·ligència artificial és com viure en 10 en qualsevol altre sector empresarial, no? I estic absolutament d'acord, vull dir, inclús costa estar al 100% enterat i aprenent constantment en aquest sector. Vull dir que sí, és inevitable. En tot cas, en quant al que afecta el tema de com aplicar-ho a les vendes, sí, és veritat que jo molts cops, ara actualment, a vegades hem retro trasllado a fa 25 anys quan vaig començar a treballar per una empresa de tecnologia que venia amb software i jo estava al departament comercial, no? I recordo que, bueno, de fet va ser la meva primera feina realment, podríem dir, professional de que em satisfeia, i recordo, doncs, que em van ensenyar moltes de les coses que se segueixen aplicant avui. La diferència és que des de fa, doncs, un parell d'anys, aquestes coses que se segueixen aplicant i segueixen funcionant, doncs, s'executen o es poden executar d'una manera molt més ràpida, molt més eficient, molt més barata, i això és gràcies a la intel·ligència artificial. La forma de vendre ha canviat? No ha canviat. La diferència és que, per dir-ho així, tu pots triar si anar a peu o anar amb moto. Doncs anar a utilitzar la intel·ligència artificial per a realitzar el procés de venda és anar amb moto. Hi ha gent que pot triar perfectament seguint en caminant, i això, doncs, bueno, simplement el problema que tindrà serà de competitivitat, no serà tan eficient, però, bueno, li seguirà funcionant si li ha funcionat, almenys fins al dia que li deixi de funcionar, sobretot quan la resta de la seva competència si s'hagi decidit agafar la moto, no? Aquesta és la qüestió de treballar o no amb intel·ligència artificial.
I de quina manera, amb quins ítems ens pot ajudar la intel·ligència artificial? Redactar textos, jo què sé, a què? I una altra cosa,
sí.
ChatGPT-3, sí. El gratuït o no? O el de pagament? Sí. Va, som-hi, moltes preguntes, Joan.
Val, comencem per la última que m'has fet.
Sí.
Jo sempre dic, primer, això, aquesta, ara des de fa 3 setmanes, va sortir el nou model de GPT-4O, que és, bueno, multimodal real, i trenca aquesta dicotomia, perquè tant les comptes gratuïtes com els comptes de pagament podran accedir, amb limitacions les gratuïtes, però podran accedir al mateix model, que és l'últim model, el més intel·ligent, el més ràpid, el millor, i les comptes gratuïts també hi podran accedir. En tot cas, jo sempre dic el mateix, la millor inversió que pot fer qualsevol professional o empresa avui, la millor o la inversió més rentable, més cost, més amb la millor relació cost-benefici, no tinc cap dubte, és invertir els 20 euros més impostos, que a més amb ChatGPT, evidentment, és com tot, és una eina que si no la saps utilitzar, doncs no li trauràs pràcticament suc o molt poc. En canvi, doncs, si et formes, si aprens com utilitzar-la, es paga sola, però vamos, amb diferència. Una altra cosa és aquell que té una idea, que encara no està professionalitzat en el seu sector, és a dir, que ho fa des d'un punt de vista encara amateur, doncs aquest pot perfectament beneficiar-se de moltes de les avantatges, i com dic, des de fa unes setmanes encara més, moltes de les avantatges que té ChatGPT amb la versió gratuïta. Però sí, és veritat que una vegada ho utilitzes professionalment, no hi ha color, és la millor inversió que puguis fer, i sempre dic, així com a mig broma, de que seria, després del col·legi de les meves filles, segurament seria la inversió, l'última inversió que deixaria de pagar mensualment.
Per tant,
no, no sé si amb aquest exemple sóc capaç de deixar-ho tan clar.
Molt clar. Però hauríem de començar ja directament amb el de pagament, o si ens iniciem...
No. De fet, jo recomano començar amb el gratuït, que ja dic, ara de fet pot accedir al mateix model, amb el gratuït i sobretot practicar, perquè això no hi ha receptes màgiques, no hi ha cursos que... Ah, vale, perfecte, ja he acabat un curs i ja sé exactament com funciona, sinó que quan afrontes qualsevol repte que vulguis ser assistit, perquè aquest és el concepte, ser assistit amb la intel·ligència artificial, necessites un procés de prova i error. Llavors, això no t'ho treu ningú de que has de trencar coses, per dir-ho així. És a dir, ho has de fer diverses vegades que no tinguis el resultat esperat per poder arribar al resultat esperat. Evidentment, has de conèixer la forma en què tu has d'interactuar i has de preguntar les coses a ChatGPT. Sempre es diu, i estic absolutament d'acord, que la qualitat de la resposta és absolutament proporcional a la qualitat de la pregunta. Si tu no entens com has d'interactuar, quina és la informació que li has de donar, com li has de preguntar a ChatGPT, doncs pràcticament segur la resposta que et donarà no estarà a l'altura de les teves expectatives. En canvi, si entens aquests codis, si entens la forma en què la informació que li has de donar i allò que li has de demanar, et pots atansar de forma important a obtindre resultats que segurament d'una altra manera tardaries molt temps i segurament molts diners en aconseguir. Això es veu tots els dies, per exemple, en processos de vendes i màrqueting, que abans havíem de fer realment coses amb molta feina i molts diners per aconseguir altres que avui en dia es poden fer, sabent el que fas, es poden fer en minuts, absolutament en minuts, i inclús gratuïtament amb ChatGPT.
Uau! Llavors, una de les coses més importants que hem d'aprendre és a fer les preguntes. També deien, o vaig sentir no sé on, que serà una de les feines del futur saber parlar amb la intel·ligència artificial. Com hem d'interactuar? Dóna'ns 4 tips per interactuar correctament amb el ChatGPT i ser eficients a l'hora de fer preguntes. Per exemple, parlar de tu, li hem de posar un nom, hem de ser més respectuosos, amb ell és igual.
Mira, de moment li escrivim, tot i que en molt poques setmanes la forma més habitual, i això també ho aproximarà més inclús al gran públic, perdó, la forma més habitual d'interacció serà a través de veu.
Oh, sí.
És a dir, no sé si has vist la pel·lícula Her, d'aquell actor, com es diu, Joaquin Phoenix, on ell s'enamora d'una intel·ligència artificial amb veu de dona, que de fet és la de Scarlett Johansson, no? Doncs, i com interactua i tenen realment una relació amorosa, no? El que ve en les properes setmanes és tendre aquest tipus d'intel·ligència artificial, segurament, i llavors la gent el que farà serà interactuar amb veu. Ja hem vist demos d'això, encara no està al mercat, no hi podem tindre accés, però en poques setmanes hi tindrem. Llavors, primer serà això, no? És a dir, hi haurà un canvi de paradigma, moltes coses ja no les escriurem, les parlarem, i ja no les llegirem, sinó que les escoltarem, tot i que també les podrem llegir, eh? És a dir, li podrem demanar que ens ho donin els dos formats. Això és el primer, en quant a com interactuarem. I el segon és, hem de tenir clar la estructura que li hem de donar a lo que li demanem, no? I bàsicament, a veure, no hi ha frameworks màgics, és a dir, no hi ha receptes màgiques, però sí que hi ha bases que funcionen sempre, i això no canviarà encara que canvi el model i encara que passem d'escriure a parlar. Més o menys aquest framework o aquesta estructura que a mi m'agrada utilitzar, no només a mi, sinó que és de fet la més utilitzada en el món del promptering, és la següent. Assignar-li un rol, és a dir, ChatGPT ha estat entrenat amb milions de terabytes d'informació, llavors és molt important separar el gra de la palla i dir-li, actua com un especialista en màrqueting digital, què tal, que es dedica a tal cosa i tal altra. És a dir, especificar. Per què? Perquè de tot aquest miler de possibilitats de respostes que et pot donar, ja estàs acotant a on vols que busqui, d'acord? És a dir, ja no anirà perdut, sinó que sabrà que tot el que faci ho ha de fer condicionat a com ho faria algú que tingui aquell rol. Per tant, primera peça imprescindible, el rol. Normalment ho fa molt poca gent, però el canvi de resultat és molt important i us invito a que ho apliqueu. Lo següent és l'acció. És a dir, això sí que ho fica tothom. És a dir, construeix-me un calendari de publicacions per a Instagram. Sí? O sigui, la instrucció tal qual. Fins aquí, correcte. Després, una cosa que és la més important, que és el context. És a dir, com dic, ChatGPT ha estat entrenat amb moltíssima informació, té la majoria d'informació que existeix avui en dia digitalitzada, però és molt important que, per al cas concret de lo que li demanem, el posem en els rails de la via, per dir-ho així. Quina és la informació? Ficaré un exemple. Li hem d'explicar, si volem construir, per exemple, unes previsions de venda per la nostra empresa, li hem de posar antecedents de quina empresa som, a què ens dediquem, quin tipus de client tenim, és a dir, informar-lo d'aquells ítems que són imprescindibles per a que ell pugui fer-se una millor composició de lloc i donar una resposta molt més acurada al nostre cas concret i no genèrica. Per què? Perquè si no li donem context, ell el que sempre farà serà donar-nos respostes genèriques i poc personalitzades. I llavors és quan surt aquella resposta de va, això de ChatGPT no serveix perquè et dona respostes que són molt vagues, molt ambigües, molt genèriques, d'acord? Quan realment el problema és en la pregunta, no en la resposta. Aquest és el tercer element i per mi és el més bàsic, el context, d'acord? I per últim, i això ja és una mica quan ja busques com t'ha d'entregar el resultat, és el format de sortida. És a dir, tu li dius, doncs entrega'm això en aquest format en concret, en forma de taula, en forma de el que sigui, d'acord? En Markdown, que és un tipus de llenguatge de marcació per a que tu fiqui més bonic amb diferents tipus de lletra, etc, que també és important, sobretot quan li demanes informació, és important inclús que te la doni estructurada, no? Perquè sigui més fàcilment digerible per tu i inclús més fàcilment digerible, molt més fàcilment com ho diré, creable, sí? per part seva, no? Vull dir que bàsicament aquest seria el framework, que si un el segueix, si això que acabo d'explicar el segueix, doncs ja ho fa millor que el 95% de la gent.
Ostres, i escolta, i tot això és amb una única pregunta? Sí, que ja ens ho podem apuntar amb algun paper, diguéssim.
De fet, la majoria de persones que no estan formades en aquesta disciplina normalment fan prompts d'una línia, dues línies, tres línies, quan realment els prompts realment potents a nivell professional poden arribar a tenir fàcilment 50, 60, 100 línies perfectament.
En sèrio?
D'acord? Sí, sí.
Però aquests ja els tens fets, ja els tens fets per sempre, diguéssim.
Sí, claro, evidentment. Tindre una biblioteca de prompts que tu utilitzis habitualment, doncs és un actiu per l'empresa o per l'emprenedor, és un actiu. I són prompts que sempre vas millorant. És a dir, cada cop que els vas fent, doncs els vas afinant i afinant i afinant, prova A, B, i sempre et vas quedant amb el millor resultat i cada vegada el prompt està més afinat i és millor. Sí, és un actiu, de fet, treballar aquests prompts.
Ets un entusiasta del ChatGPT i de la IA, es nota. Joan, tu com hi entres i quan vas, començar a jugar, no sé si vas començar jugant una mica, amb el ChatGPT, com hem començat tots, com et vas quedar?
Sí, segurament la meva història és molt comuna a gent del meu sector. Jo crec que la primera aplicació de IA generativa, que és aquesta que fa text, fa imatges, fa el que sigui, però en aquest cas text, que vaig comprar, la vaig comprar fa uns 2 anys i escaig, 3 anys, d'acord? I em vaig quedar absolutament meravellat, entusiasmat. Jo tinc una acadèmia online on recordo el dia que els hi vaig ensenyar als meus alumnes i semblava màgia, no? Allò d'un gurú de màgia negra, de com escrivia post. Estem parlant del model GPT-3. Sí? ChatGPT és el model 3.5. És a dir, estic parlant del padrí de l'actual ChatGPT, d'acord? Ja em semblava absoluta màgia, fa 2 anys i mig, una cosa així. Em vaig quedar tan impregnat que, vaig estar buscant i comprant altres aplicacions d'intel·ligència artificial, però sí és veritat que tenien certes limitacions. És a dir, estaven molt bé, t'avançaven molta feina, però tenien certes limitacions. Fins que, crec que recordar que és a finals de novembre del 22, hi ha un dia que, em salta un dels mils avisos de notícies i em diu que OpenAI ha tret una aplicació nova que es diu ChatGPT. Demano la invitació per a poder entrar, em registro i em sembla que l'endemà, quan feia un dia o dos que l'havien obert, vaig poder utilitzar-la. I és veritat que la reacció que vaig tenir va ser el dia següent, vaig assentar la meva filla gran, que té 15 anys ara mateix, llavors en tenia 14 o 13 i escaig, i a la meva dona, i els vaig dir, voldria que veguésseu això, ho vaig ficar a la tele del menjador, voldria que veguésseu això i veguésseu aquest vídeo d'un americà que li està traient ja bastant suc, perquè crec que serem capaços de veure el futur, no? I sobretot a la meva filla li vaig dir, i m'agradaria que recordessis aquest moment perquè segurament això marcarà el devenir de la feina i de com interactuareu professionalment la gent de la vostra generació. sembla una història d'allò, però és una... ho vaig fer així, eh? I recordo que inclús la meva filla, que la tecnologia i el que jo faig doncs realment li importa bastant poc, es va quedar absolutament impressionada dels resultats d'una versió que avui en dia em sembla absolutament, com ho diré, simple com la primera versió de ChatGPT en relació a el que tenim avui en dia. Però des d'aquell moment vaig veure que jo havia de seguir fent el mateix que feia llavors, que bàsicament és processos de captació de clients i de venda de serveis i productes, sobretot en el mercat B2B, és a dir, d'empresa a empresa o de professional a empresa, però que els meus processos, els que jo havia fet en els últims anys, hi havia d'aplicar intel·ligència artificial, bàsicament perquè a mi m'agrada ser un, com diuen els americans, un home orquestra, d'acord? És a dir, a mi m'agrada ser un consultor, que tinc alguns col·laboradors i tal, però ja fa molt temps que vaig decidir que una empresa com a tal no era el meu objectiu. I la que la IA em permetia això, és a dir, em permetia estandarditzar els processos que jo ja feia i tenir un assistent preparat per a cada un d'aquests processos. Per tant, era molt més ràpid, molt més eficient i inclús aconseguia molts millors resultats utilitzant aquesta palanca. Ho entenia com una palanca, i crec que s'ha d'entendre com una palanca, com un assistent, i al final, com dic sempre, no he canviat, no faig res diferent del que feia fa un any i escaig, un any i mig, sinó que el que faig és fer-ho diferent. Però faig el mateix, el que passa és que amb una palanca que fa que tot sigui més senzill, d'acord? Una vegada ja entens com funciona.
Et ve de gust abans d'acabar jugar amb nosaltres al joc del gat-garotos, que és molt fàcil?
Sí, si sóc capaç, no sé sí, com funciona el joc, però sí. ho intentaré.
Veuràs que és facilíssim. Si fossis un color, quin color series?
El verd.
Si fossis una fruita?
Doncs la pera.
Si fossis un paisatge?
Un camp d'oliveres.
De les Borges, no?
Sí. Sí.
I finalment, si fossis una pregunta del ChatGPT, una curta, quina series?
Sí. Hòstia, aquesta pregunta sí que és més complicada. Quina seria? Si fos una pregunta del ChatGPT, seria... Sí, digue'm com millorar aquest prompt que et posaré a continuació.
Doncs Joan Serravalls, et seguim, et podem trobar Automàuticos a la pàgina web, sí. A la teva pàgina web, també a LinkedIn. Una abraçada molt gran, gràcies per fer-hi, fins molt aviat.
Val, gràcies a vosaltres i res, espero que seguim en contacte i que tots anem aprenent cada dia d'aquesta nova tecnologia que ha vingut per a quedar-se.
Fitxa. Qui és?
Doncs un borgenc. Bàsicament.
Què fa?
Em dedico a ajudar a altres persones a aconseguir més clients.
Quina música t'inspira?
Nirvana.
Sinergies o batibull creador?
Persones entusiastes.
Inquietes en constant evolució?
Doncs em veig fent el mateix, treballant més, menys i sent més productiu.
Espai del Gat Garatós, que també ens acompanya aquesta temporada en el Via Directa.
Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
Nosaltres posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa. Més informació a través de radiosantandreu.com, a través de les xarxes socials, Facebook, Twitter, Instagram i també a través del nostre canal d'informació, el WhatsApp. Acabem aquesta nova edició del Via Directa, la d'avui dimarts, dia 17 de setembre. Always screaming 'cause I'm suffering so. Life's done dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe. Misery caught me and I'm feeling low. Trouble follows me wherever I go. The bag I'm in is just a sack of woe. I'm
was one thing I understand. Seemed to be part of me. Misery and me go hand in hand. Never ever let me be. So as I'm born, one thing I know, the bag I'm in is just a sack of woe. Suffering so, life's not dealt me such a terrible blow. The bag I'm in is just a sack of woe, woe. Misery company and faith ain't low. Trouble follow me wherever I go. It's just a sack of woe. The trouble's one thing I understand. Seems